El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui parlarem de moltes coses. Comencem i ho fem movent-nos una mica de bon matí amb el festival Montjuïc, que s'ha traslladat aquesta primavera. Atenció. El festival Montjuïc, que apropa la dansa i el moviment a nous públics, es trasllada aquest any a la primavera en la seva tercera edició i se celebrarà el 20 i 21 de maig al Castell de Montjuïc amb una programació per tots els públics, amb artistes i també companyies ben variades, amb l'objectiu de reforçar el seu compromís d'apropar els llenguatges del cos, el moviment i les arts vives a tothom, també per aquells sectors de la població que se senten exclosos i als marges. De tot plegat en volem parlar amb el tècnic del Castell de Montjuïc, Axel González. Axel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, l'edició passada es va celebrar mitjans de setembre i aquesta, en canvi, començarà d'aquí uns dies. Com és que hi ha hagut aquest canvi, aquesta variació de dades, de dates?
És un tema estrictament tècnic. O sigui, en anteriors edicions ens havíem adonat que queien massa a prop de Mercè, entre Mercè i el riu Montjuïc, que és com, diguem, la gran festa major dels equipaments culturals de la muntanya, i era una mica forçar molt el calendari. I, a més, consultant amb agents del sector, amb les companyes del graner, sobretot, vam decidir que al maig hi havia una bona finestra d'oportunitat per fer aquest festival, que també encaixava amb les dinàmiques pròpies tant de les companyies com dels públics. És a dir, és primavera, encara no fa gaire calor, tot i que sembla que cada cop en farà més, i no és tornant d'estiu, sinó més aviat anant-hi.
Clar, quins artistes i quines companyies podrem veure? Quin és el perfil, més o menys?
Sí, més que les artistes, més que els noms, segurament hem de destacar el caràcter. És a dir, hem fet una tria de companyies i d'artistes que sobretot permetin aquesta primera presa de contacte amb el món de la dansa en general, però amb una visió molt àmplia. És una dansa que està solapa amb el tema de les arts vives, té elements de circ, i en general és això, que hem buscat peces per treure-les fora de sala i més orientades cap a carrer. No som una fira tarda en absolut, és a dir, hi ha un compromís amb aquests llenguatges primigenis o més propis de la sala, però sí que hem diversificat una mica més l'aposta, no?
Perquè l'objectiu d'aquest festival del Montjuïc, quin és?
L'objectiu és molt clar, és sobretot apropar els llenguatges del cos i del moviment a aquelles capes de la població que, pel que sigui, no hi han accedit encara. Ja sigui perquè hi ha una mena de murs invisibles que eviten que entrin als espais on s'accedeixen a aquest tipus de peces, o ja sigui perquè directament no s'hi senten interpel·lades, no? I, per tant, aquí el que hem fet és baixar el fang, entre cometes, i anar a intentar captivar i servir aquests públics. Amb la idea, sobretot, que tingui una experiència positiva, còmoda, segura, i, sobretot, que després d'aquesta primera immersió, o segona o tercera, vull dir, són peces per tothom, al cap i a la fi, i acabin tornant. És a dir, no se sentin ni desenganyades, ni que no són uns llenguatges pels quals estiguin preparades. Aquest és l'objectiu.
Perquè apropar-ho al nou públic, a quin públic us voleu apropar?
Bona pregunta. Hem intentat definir una estratègia de públics. Més que uns públics per franges d'edat, diguem que volem interpel·lar tota aquella gent que encara considera que la cultura en general, i molt especialment les arts vives, els són alienes. És a dir, tenim el convenciment que són llenguatges relativament planers, tot i que hi ha molts nivells de lectura, però que amb una tria curada i amb aquest reforç de l'equip de mediació permet un gaudi, diguem, immediat a l'abast de tots els públics. I aquest és el repte i aquest és l'objectiu. L'apropar, facilitar aquesta entrada, no només perquè després tornin al nostre festival, sinó perquè després visitin les peces que fan les companyes del Graner o de l'Ateneu de Nou Barris o vagin als espais de dansa convencional o vagin després al teatre, consumeixin, diversifiquin el seu consum cultural, no? Aquest és l'objectiu. Bàsicament és una porta d'entrada i una porta d'accés.
Ja, vosaltres dieu que és també per apropar-los a aquell, aquell sector de la població que se senten exclosos i també marginats, no?, en certa manera.
Clar, exclosos o marginats, que se senten interpel·lades, pròpiament, interpel·lats.
D'acord. I quines novetats, diríeu, que hi haurà aquest any, per exemple, aquesta nova, en aquest nou festival d'enguany?
Novetats, pròpiament, tampoc n'hi ha gaire. És a dir, la gran novetat va ser posar aquest espai de mediació, que ja des de sobretot l'any passat, que li vam acabar de donar una volta, ens vam adonar que funcionava molt bé, i era tan bàsic com tenir gent escoltant i interactuant al públic. I ens vam adonar realment que aquests públics als quals ens adreçàvem tenien ganes de preguntar, tenien ganes d'interactuar, i que quan es produïa aquesta interacció, realment la gent canviava el xip i se sentien pròpiament interpel·lades o convidades a participar d'això. Aquesta va ser la gran novetat. Per tant, aquí, quan una cosa funciona, millor no tocar-la, no? És a dir, hem reforçat l'espai de mediació, també serà una zona de descans, i com a innovacions, diguem-ne, hem reforçat més la part de residències artístiques, és a dir, tenim artistes que han vingut abans del castell, estan desenvolupant processos de creació, que veuran obertures o unes primeres exhibicions en el marc del festival. També amb aquesta doble voluntat de no només exhibir, sinó també divulgar i difondre que hi ha molta més feina per a la que es veu damunt de l'escenari, sigui un escenari normal, un escenari diferent com és el que feia de Montjuïc.
Exacte.
I després hem introduït la versió, això que li hem anomenat Metaplec, no?, que és bàsicament ajuntar artistes de diferents perfils i de diferents bagatges, doncs per crear com una peça única per tancar el primer dels dos dies de festival. Aquestes han estat les grans innovacions. La resta és una mica mantenir la línia i reforçar allò que ja sabíem que s'estava fent i que creiem que estàvem fent bé.
I imagino que compta també amb un escenari com és, per exemple, el Castell de Montjuïc, també deu tenir molt al seu favor, no?, el paisatge, no?, també deu ajudar a aquest festival, no?, que referència al nom de Mou Montjuïc,
evidentment,
també
evidentment.
Doncs suma, no?, tot plegat.
I tant. No només és que sumi, perquè és un equipament, és un espai realment magnífic, en el qual es veu tota la ciutat i hi ha uns escenaris preciosos, però més enllà d'això, la possibilitat d'accedir a aquest tipus de llenguatge en un entorn que no és, diguem, el de la sala o fins i tot el d'una plaça, en un entorn urbà, que té un punt d'atracció evident, no?, i facilita molt aquesta presa de contacte relaxada i tranquil·la cap a allò que s'està veient, i que al final el que volem és que la gent gaudeixi.
I Axel, aquest paisatge, per exemple, el castell de Montjuïc, es centrarà només aquí al castell o també hi haurà, per exemple, una part de l'espectacle fora?
Serà fora, però òbviament hem de sortir de la zona de confort, que és, diguem, l'espai entre murs, i a més des del castell tenim un compromís molt clar tant amb la ciutat com amb els barris de la muntanya, i per tant aquest any reforcem també aquesta aposta comunitària amb un espai que es diu Montjuïc al barri, i que tindrà dues accions prèvies. La primera, el diumenge 7, al barri d'Hostafrancs, aprofitant l'Obrim Carrers, i la segona, el dia 13, al barri de la Marina, no? Creiem que aquesta és la manera també d'aconseguir apropar-nos a aquest públic que volem, és a dir, on viu aquest públic que estem buscant al barri. Doncs què fem nosaltres? Anar a robustar allà on és, quan va al mercat, quan va a passejar, quan va a fer el vermut, ens hi plantifiquem davant perquè ens coneguin, no? I després, òbviament, els convidem no només a gaudir d'aquesta secció prèvia, sinó també a participar del festival.
O sigui, no només es centra en Montjuïc, sinó que també es desplaça més enllà.
Sí, els barris pròpiament de la muntanya.
Exacte. Doncs, Axel González, tècnic del Castell de Montjuïc, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest festival que fareu del 20 al 21 de maig aquí al Castell de Montjuïc. Esperem que vagi molt bé aquest canvi de data, no?, de setembre a maig, i que ho seguiu gaudint al màxim.
Moltíssimes gràcies, esteu convidadíssimes.
Gràcies. Avui, al matí del cap de setmana, parlem, entre altres coses, dels problemes que tenen, com sempre que arriba aquesta època de l'any, als restauradors, als hotelers i també als bars a la costa catalana per contractar cambrers. El Jordi Sallarès és immobiliari de finques Sallarès de Cambrils, on el preu de l'habitatge s'ha disparat. La mitjana és de 2.077 euros al metre quadrat i a la zona de mar arriba als 2.458 euros amb un increment del 17% respecte a fa un any. Però quins motius hi ha al darrere d'aquest augment? Així és com ens ho explicava ell mateix aquí al programa.
Bueno, en primer que tot, primer que Cambrils és molt característic i té molt bones infraestructures i fàcils accessos. I el segon és que té molts serveis, com els instituts, s'han implantat moltes grans superfícies de supermercats, de noms reconeguts, i per això molta gent ha vingut a viure a Cambrils degut que tant a Tarragona, capital, com a Reus, els preus són molt elevats. I gràcies als grans accessos de comunicació diària estan a un pas de la feina. Bueno, doncs, de moment, tenir que anar a altres pobles de l'interior, tot així que no són barats. Pobles com Riudoms, Montbrió, Montroig... Ara bé, hi ha un altre tema, que és que tant l'administració i l'habitatge podrien planificar zones o barris de vivendes, de protecció oficial o renta limitada subvencionada, perquè hi ha molts terrenys a Cambrils per poder-ho fer. Ara bé, part de l'administració que donin facilitats i ajudes als promotors perquè els preus de repercussió doncs, siguin vantajosos. En principi, fa anys que sempre Cambrils té treballadors i té manques. Això jo crec que tot depèn de la restauració. Ara, jo no és que estigui molt posat en aquest tema, però crec que haurien de tenir més prestacions i ajuts tant als restauradors com als treballadors per arribar a bons convenis, perquè aquest sector és de les principals màquines del turisme de Cambrils, però repeteixo, és un tema que se m'escapa, no puc parlar gaire, però l'hem de resoldre perquè és molt important pel turisme de Cambrils. No, sí, en principi, ara per ara, no crec que augmenti, perquè ha baixat la demanda, ha baixat bastant, ha baixat entre un 20 o un 30% la demanda. Això vol dir que si no hi ha demanda, doncs les ofertes tindran que ajustar-se. Però tot dependrà dels tipus d'interès del Banc Central, de l'Euríbor, si el mantenen o si el baixen. Això hem d'esperar, doncs, per mi, crec, a finals d'estiu. El tipus d'interès doncs, tornarà a haver una gran demanda. Si segueix els tipus d'interès, perquè estem quasi ja al 4%, més el diferencial que aplica els bancs, s'ha notat entre un 20 i un 30% per part dels notaris de compra-venda. A mitjana edat, torno a repetir, doncs de Reus, Tarragona, que els preus estan molt elevats, i clar, per el fàcil accés que hi ha, doncs, bueno, anar a la feina doncs és un moment, i no hem de fer grans quilòmetres i els accessos són molt fàcils.
D'altra banda, parlem també d'un cas en concret, perquè el Pablo va treballar l'estiu passat en un restaurant de Begur, a la Costa Brava, concretament a Cap Sassal, i aquest any, diu, repetirà. Aquesta és la seva història.
Con mi familia hemos venido allí más de una vez y la buena relación con los jefes y el gerente pues les llevó a sugerirme que siempre están buscando ayuda, que tienen los brazos abiertos a que venga a practicar, bueno, a aprender de la industria y así fue. A mí me interesó la idea y vine pues a trabajar un verano, dos meses y la experiencia, bueno, fue dura, no cabe duda. Aprendí un montón y la verdad que aunque hubiera momentos duros, que no quita que es una industria pues que requiere de muchas horas, de mucha dedicación y mucho estrés, a mí me gustó mucho la experiencia y voy a repetir. Bueno, las horas van bastante al límite, ¿vale? Se llenan en todo momento y no quita que, bueno, es un restaurante con popularidad y se llena hasta puntos que pueden llegar a ser estresantes. Se alcanza el límite de lo que son las 8 horas y a veces se extiende un poco y que cuenta luego como horas extra. Más que nada porque si tienes una clientela muy grande, dejar a tus compañeros con menos trabajadores puede llegar a ser, pues les puede dejar un poco expuestos a ellos a empeorar la calidad, ¿no? Yo estoy trabajando de manera, podríamos decir, manera arbitraria, así, temporal, porque, bueno, pues tengo mis intereses y mis ambiciones, y bueno, yo por algo estoy haciendo bachillerato, y nos ha pasado en momentos de decir que, bueno, íbamos cortos de personal, de encontrarnos, pues, dos personas teniendo que atender a 150 personas, pues que no quita que luego se solucionan las cosas, pero sí que a veces hemos llegado a estar cortos de personal y en otros lugares también. Tengo familiares, más que familiares, gente de mucha confianza que prácticamente consideramos familiares, ¿no? Que nos pueden tanto prestar una vivienda y en este caso voy a ir, de hecho, pues alquilando más o menos una habitación a la gente de confianza que pusieron bien de precio. Yo me encontraba en esa situación hasta que pudimos arreglarlo, ¿no? Pero no quita que efectivamente se dan momentos en los que pues tenemos compañeros que tienen que pedir que vengan a buscarles hasta otro pueblo en coche, que se están alojando, pues yo que sé, en Calella de Palafrugell desde Begur, que es una larga distancia al fin y al cabo, ¿no? Sé de gente que se mete en la industria de la hostelería y recibe unos sueldos que no son muy adecuados, pero efectivamente en mi caso pues está bien.
I anem ara fins a Palamós per parlar amb el president de l'Associació de Restaurants de Palamós, Jordi Blisec, i també propietari i xef del restaurant L'Arcada. Li hem preguntat abans de res si falten cambrers o si per contra és que la professió s'està perdent.
Una mica tot, falten cambrers i falta un 10% de personal qualificat aquest sector. I evidentment s'està perdent la professionalitat, perquè jo sempre he reclamat que l'administració no fa res per fer escoles perquè sortim camarers, cuiners i gent d'hostaleria, no? Aquí penso que hi ha restaurants, poder que el mes d'estiu amb una ocupació que s'està preveient d'un 85% al juliol i un 95% l'agost, haurem de reduir un 40% els serveis. I això, que es fa per manca de personal, o s'haurà de tancar dos dies, o s'haurà de limitar, doncs, els llocs. Vull dir que és complicat, és clar, per aquests dos aspectes. Evidentment, perquè tenim un local que està obert tot l'any i que d'allò en tinc menys que el que són temporalitat. En tinc menys, però fins i tot me'n refio ara, per exemple, a l'estiu, que és una cosa que ja està, bueno, sentada aquí, doncs, d'agafar estudiants que potser no són professionals, que hauria de ser un camarer, però les ganes que hi posen, a més són gent trempada que necessiten els calés per poder estudiar, doncs amb això i els que tinc de la casa, que jo ja tinc, bueno, uns camarers assidus al restaurant perquè tenim obert tot l'any, llavors amb aquests camarers són uns ajudants, diguéssim, d'estudiants, doncs en tirant, que amb això va tirant el 80 o 90% també de restauració, amb la gent que no són professionals però que fan aquesta feina temporal. Diguem, és una mica desprestigi, però és així. Vull dir, primera, que la gent ara a vegades vol fer el que tota la vida ha tingut l'hostaleria, que era de matí i vespre, no?, fer dos serveis. Ara la gent vol fer 8 hores, la qualitat de vida la premia abans que el bon sou, poder, fins i tot, perquè això és l'utopia que els camarers cobren poc, això és, ja et dic jo, que és realment mentida, si és un bon professional, guanya calés a l'hostaleria. Llavors passa això, que després de la pandèmia el jovent i la gent s'ha acomodat a no fer el doble servei que es feia sempre a l'hostaleria. Què passa amb això? També has de competir, a més cobren aquests hotels i aquestes empreses grans que poden fer aquesta limitació d'horari, poden fer 8 hores al matí, 8 hores a la tarda, i llavors això ens prima que els restaurants, doncs, familiars, restaurants petits i així, hagin de contractar el doble de personal, i això no surt del doble. Es fa més a través de les associacions que ja tinc de l'administració. Les associacions que són, bueno, serveis privades, empreses, les associacions, mirem de fer o que l'administració no fa, fer cursos, fer, bueno, a l'hivern, doncs, poder fer feines que no ens perdugaria nosaltres, que és ensenyar la gent, bueno, sé que ens perdugaria, però vull dir que seria l'administració, doncs, qui seria? Tens en una població, no, ja no més Palamós, on vagi a Empordà, on guarda, on vagi a Empordà, on vagi a Empordà, el seu PIB de restauració és tan alt, perquè ens dediquem molta gent a aquest ofici, que no hi hagi cap escola en el Baix Empordà d'hostaleria, s'ho han de fer mirar. Jo, mira, avui, aprofitant que m'he estocat que allò, hem fet una inspecció així a nivell d'hotels, de càmpings, de restauració, i ja t'he dit que el juliol s'espera una reserva d'un 85% d'ocupació i a l'agost del 95%. On és d'ara? Estem a mes de maig. O sigui, jo crec que serà un any Jo penso que pot ser un any caòtic al mes d'agost.
Doncs aquesta és la visió de tots tres. Continuarem ara amb moltes més notícies d'actualitat al programa del matí del cap de setmana. La recuperació del turisme a Barcelona està aconseguint xifres prèvies a la Covid a un gran ritme, destacant la recuperació econòmica hotelera a Catalunya. El turisme americà i de negocis ha retornat a màxims les tarifes hoteleres a Catalunya i els preus de les habitacions s'han encarit un 18% al mes de març, molt per sobre de Madrid. En parlem sobre el tema amb el soci fundador de Laborde Marcet, Miquel Laborde. Miquel, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Clar, a l'espera del pic d'ocupació de la temporada estiuenca, Catalunya ja és la comunitat autònoma en la qual els preus hotelers van pujar més al mes de març, no?
Bueno, això es deu a que hi ha un augment del turisme molt significatiu i també es deu a que les places hoteleres que hi ha a la ciutat doncs són les que hi ha i, degut a la moratòria que hi ha a l'Ajuntament, no es poden expandir, a no ser que sigui pues, comprant un hotel que ja està establert.
Com és ara la situació hotelera a Catalunya?
Bueno, la situació hotelera a Catalunya ha millorat moltíssim. Després del Covid era impossible que la millorés, clar. El que passa és que la realitat és que hi ha una entrada de clients i de turistes molt gran i llavors fa que estigui en unes ocupacions que no teníem des d'abans del Covid.
Clar, Barcelona, per exemple, porta mesos ja recuperant aquest negoci turístic, oi?
Sí, sí. És algo realment molt fort, ja no només a nivell d'ocupació hotelera, sinó a nivell d'inversió estrangera a la ciutat, que s'ha multiplicat, inclús de països com els Estats Units, que no hi havia gaire, hi ha una gran aterrada de gent d'americans que estan mirant d'invertir aquí.
La pujada mitjana a tota Espanya va ser del 10,5%, però aquí a Catalunya es va destacar també, potser, pel Mobile World Congress, oi?
Bueno, el Mobile World Congress és un tema que és molt puntual, i llavors allà les ocupacions són del 100%, quasi, però és un fet molt puntual. Jo crec que el que és atractiu de la ciutat a nivell de clima, de menjar i d'ambient, que fa que a nivell mundial sigui un lloc de destí molt important. També, si t'hi fixes, hi ha moltes pel·lícules que parlen de Barcelona, és un moment per la ciutat molt bo, malgrat tota la incertesa política i jurídica que hem tingut.
Clar, imagino que congressos com aquest que et comentava deuen influir, no? Però quina és la tendència per la qual els turistes cada vegada passen més dies a Catalunya, per exemple?
Bueno, jo no ho sé, jo suposo que és el que t'estava comentant, no? Tenim de tot. Tenim bon menjar, tenim platja, tenim calats espectaculars, tenim un ambient espectacular, una seguretat que no es troba en altres països del món i que, per tant, fan de la ciutat un lloc emblemàtic per venir a veure. Uh-huh. A part del que és tot el tema cultural que tenim, que és, crec que és fantàstic.
Clar. I el tema de que s'hagin encarit les habitacions hoteleres un 18%, es deu a això o a què es deu realment?
Bueno, increment de gent, increment de preus. És a dir, menys poques places, més preu. O sigui, quanta més gent ve, els hotelers donen l'oportunitat de poder augmentar el que són els preus dels hotels. Mm. És el mateix també un preu d'un hotel a Passeig de Gràcia que amb una segona línia, saps? No és el mateix. Però està clar que els turistes, a l'augment d'un 18% del que és el preu de l'habitació, doncs no els afecta gaire, sí que ens afecta més als nacionals, no? Que estem aquí vivint.
Clar, un 18% és molt, no imagino?
Clar, és molt, sí. Mm-hmm. És bastant, sí.
En comparació a altres ciutats d'Espanya, com per exemple Madrid, van incrementar un 12,9%. La diferència és bastant clara, no? A què es deu aquesta diferència? Per què?
Bueno, per començar, Madrid ha permès el que és l'entrada de noves marques hoteleres i l'ampliació del seu parc hoteler, no sé si hi ha un 400% més que nosaltres. Nosaltres no hem permès l'establiment de noves marques hoteleres en nous establiments hotelers perquè tenim una alcaldessa que és un desastre i el tema de la moratòria doncs fa 8 o 10 anys que estem amb això. O sigui, no hi ha un pla d'acció pel turista, no? El que es vol és un turista que no sigui del low cost, ¿vale? Que és aquest que no ens interessa a la ciutat, però tampoc es fa res per incentivar, com va passar en el seu moment, que anava a entrar a Four Seasons, que és una marca que ens faria molt de bé a la nostra ciutat, i aquesta senyora l'únic que va fer és posar impediments de tal manera que la marca es va retirar.
Quins són els mesos en els quals arriba més turisme aquí a Catalunya, aquí a Barcelona, per exemple? Perquè estem parlant de que els mesos d'estiu són els que hi ha més afluència de turistes, però ara ho podem veure durant tot l'any, no?
Sí, sí, potser els mesos de novembre a gener són els més fluixos, o eren els més fluixos, però ara mateix estem en un moment en què inclús en aquests mesos ja ha augmentat el que és el percentatge de turistes a la ciutat condal, no? I llavors, doncs és una molt bona notícia.
I quins són els turistes que venen més? Que, per exemple, l'americà, no? Però també hi ha alguns que estan venint menys.
No sé a què et refereixes. Si et refereixes als russos, que eren uns turistes que venien bastant, però pels motius de guerra posaran més de 20 anys.
No sé com ho veieu vosaltres. Per exemple, no? Hi ha un auge del turista americà, però hi ha també una certa caiguda, no? Pot ser del turisme asiàtic.
Bueno, no sé què dir-te amb això. Jo sé que hi ha molt de turisme que ve per marques, no? Mm-hmm. Hi ha molt turista estranger, internacional, asiàtic, americà, que ve per marques. Ara, el tema que la princesa Sofia es converteix en un gran Hyatt, doncs així, això fa molt atractiu pels americans venir a Barcelona perquè tenen una marca que ells coneixen molt bé i que, per tant, els fa que, situant en un mapa on hi ha gran Hyatt al món, si hi ha una Barcelona, doncs vinguin més. El mateix passa amb els asiàtics. Si hi hagués un Amant, o un Six Sense, o un Four Seasons, també es mouen molt per la cadena hotelera on es troba. Si veuen que aquella cadena hotelera es troba a Barcelona, i Barcelona amb la bona fama que té, doncs segurament hi hauria molt més de turisme asiàtic.
Mm-hmm. D'aquesta manera, veieu, certament, vosaltres dins del sector, que hi ha una diferència en quant als turistes que venen i els que no venen tant?
És que no sé dir-t'ho, no? Perquè al final no controlo la gent que entra a la ciutat o no, no? I tampoc quines dades de les nacionalitats que entren. Uh-huh. Això ho veus molt pel tema de on em compra, no? Quanta gent ve a Passeig de Gràcia, quanta gent, saps? Aquí veus una miqueta el que és el pols que hi ha en aquell moment. Però jo crec que ara mateix la ciutat torna a estar en un moment molt dolç, malgrat, i et dic, la inseguretat jurídica que hem tingut amb aquesta alcaldessa i la inseguretat econòmica per tot el tema del Covid. Mm-hmm. Crec que ens trobem en un moment realment molt bo per la ciutat.
El que no acaba de trobar el punt d'equilibri anterior a la Covid pot ser que sigui l'aeroport del Prat, oi? Que encara no s'està igualant amb xifres prepandèmiques.
Bueno, és que aquí està molt clar que si volem convertir-nos en una ciutat a nivell mundial important, com a hub, hauríem de fer una ampliació de la manera més ecològica possible del que és el nostre aeroport. Jo crec que és un aeroport que té moltes possibilitats. S'ha de fer l'estudi ecològic el menys lesiu possible per lo que són tota aquella zona, però, clar, o sigui, el que no es pot demanar és més gent en un aeroport tan petit. O sigui que això és un tema polític, que, com sempre, no acaben de fer pues, les coses... suposo que ho intenten, no? Però és molt difícil a vegades trobar un punt mig entre les necessitats que té la ciutat i el mal ecològic que es crea fent les mateixes. Es va parlar de fer una pista dintre del mar i tot, recordo, fa poc. Mm-hmm. Però, bueno, jo estic convençut que el pas de gegant per Barcelona seria tenir un aeroport molt més gran, que convertís també en una ciutat per destí i en un hub per poder distribuir a altres llocs, no? Si te'n vas d'Àsia i pots fer la parada a Barcelona, cap a Brasil o cap a un altre lloc, pues, amb més vols, pues, seria molt positiu.
I les previsions d'ara endavant, en els propers mesos, o per exemple en l'any que ve, com les veieu en quant a turisme i hotels aquí a Barcelona, a Catalunya en general?
És que l'únic que puc dir-te és que el turisme està augmentant i el tema de previsions hoteleres, fins que no hi hagi una aixecada de la moratòria de l'Ajuntament, no hi haurà noves obertures a nous establiments. L'únic que pot haver-hi és un canvi de cromos. Un hotel que ja tenia en nom A, el que es digui B, el que canviï l'operador, saps? Però a nivell hoteler, poques novetats tindrem, a no ser que algun dia el govern municipal pues, ja espavili d'una vegada i vegi que la ciutat té unes necessitats que no podem cobrir.
Esperem, doncs, que aquestes previsions siguin bones i que així sigui, no? Que vagi bé el sector en general.
Sí, la veritat és que té molt bona pinta tot. Malgrat tots els factors econòmics que hi ha a nivell mundial, que hauria de ser que tot va malament, nosaltres estem vivint aquí amb una bombolla a Barcelona, on hi ha una gran entrada de capital, un augment del turisme massiu, i jo crec que unes ganes de fer tots coses que no hem pogut fer durant dos anys, la veritat.
Doncs, Miquel Laborde, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i esperem que així sigui. Gràcies.
A vosaltres.
I a continuació parlem amb la Mar Dorrio, mare de 12 fills, influencer i escriptora. Fins ara.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
La Mar Dorrio és mare de 12 fills i això ho compagina amb les feines d'escriptora i d'influencer. Expliquem ara la seva història. Avui expliquem una història. La Mar Dorrio és mare de 12 fills, influencer i escriptora, i el 6 de maig serà guardonada amb el Premi Lluitadora per la Família, creat per la Plataforma per la Família Catalunya ONU, amb el qual es pretén reconèixer l'activitat de persones que treballen en favor de la família en diversos àmbits, des dels econòmics i socials fins al propi reconeixement com a institució. Sobre el tema, abans de parlar amb la Mar, volem parlar també amb el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa, perquè ens expliqui el perquè d'aquest premi i què és el que han vist a la Mar Dorrio per otorgar-li aquest reconeixement. Daniel, molt bon dia. Per què li heu donat aquest premi a la Mar?
Nosaltres hem concedit aquest premi a Mar Dorrio per la seva lluita en favor de la família i sempre en un sentit molt positiu. Ella és mare de 12 fills, no li hem donat el premi per això, però evidentment és una cosa molt, molt potent, però a més està molt present en la vida pública. És una persona que a través d'un blog, Why Not 12, un blog, està donant sempre criteri sobre l'educació dels fills, sobre relacions matrimonials, sobre relacions amb les altres persones i els altres matrimonis, altres famílies, també la presència de la família a la societat respecte a algunes lleis, etc. No? Per tant, una gran presència pública i ha creat també algunes iniciatives, com per exemple el Cafè de los Viernes, que va començar fent com una tertúlia amb algunes amigues seves, dones, i després això s'ha extès i ja es fa a més de 15 ciutats simultàniament, per streaming, totes les setmanes, i a més s'està ja preparant a fer-se o iniciant-se a diversos països estrangers. I a més escrit llibres sobre que tenen relació amb família, que això és que podrà parlar ella millor, i per tant té una gran presència pública en favor de la família. Una presència que a més pot ajudar molta gent perquè com dona consells, il·lusiona, ensenya aspectes positius, promou idees, val molt la pena i per tot això hem pensat que valia la pena guardonar-la com a lluitadora per la família.
Clar, trobar una història així avui en dia no és tan comú com potser temps enrere i clar, això també s'ha de reconèixer, no? Una dona que tingui 12 fills avui en dia està poc vist i a més que sigui escriptora i influencer, o sigui, influencer, no? Una feina molt, molt actual, molt nova, i escriptora, que sí, és cert que es manté amb el temps encara, i és una feina, doncs, actualitzada, però també antiga, en certa manera, no? És una combinació de l'actualitat i també de les arrels passades.
Exacte, molt, molt bé dit, efectivament. Avui és molt infreqüent una família tan nombrosa. Abans n'hi havia més, tampoc no tothom, però n'hi havia més, però mostra una situació. Primer, una apertura a la vida que ha tingut aquesta persona amb el seu marit de tindre fills. Segona, de tindre moltes idees com educar-los, perquè és una educació que no és tan lligada a allò que els pares i els fills no sembla que no es puguen separar en un moment o no. donar llibertat als fills, els que pensem en l'educació, en les entitats familiars, pensem que formem els fills perquè volen, que els fills tinguin ales, que ells es formen perquè després puguin anar pel seu compte. Jo crec que ella ho ha fet molt bé. I, per altra banda, té molt clar que les persones no podem limitar-nos a la nostra activitat relacionada amb la nostra família i el nostre treball professional, sinó que, a més, hem d'anar més enllà per fer quelcom positiu per les persones. En aquest cas, ella, en el camp de la família, crec que ho logra molt perquè, a través de tots aquests mitjans de ser influencer, de ser escriptora, arriba moltíssima gent i diria que hi ha milers de persones agraïdes al treball que fa ella.
Aquest premi que doneu, el de lluitadora per la família o lluitador per la família, des de quan el feu? Fa molt que feu aquestes gales, aquests guardons?
Sí. Mira, el proper dissabte, dia 6 de maig, donarem els premis. Hi ha dos tipus de premis. D'un costat, uns premis de cinema, que es titulen premis família, que un altre dia en podem parlar perquè són diferents. I aquests lluitadors per la família. Aquests lluitadors per la família tenen 8 anys. És la 8a edició. En realitat seria ja la 10a edició, però clar, els 2 anys de la pandèmia, clar, això s'ha interromput. Però diem fa, per dir-ho de forma, 10 anys que va començar. I han tingut els premis persones molt importants en el nivell internacional. I destaco una per l'extrema rellevància. La actual presidenta d'Hongria, Natalin Kovac, Novak, va ser premiada fa uns quants anys. Aleshores era ministra de família d'Hongria, no era la presidenta. Però ara és presidenta del país. I també, per exemple, han hagut diversos ministres de països, ha hagut gent a nivell internacional molt important, a nivell d'Espanya molt important, com per exemple a nivell d'Espanya, doncs Leopoldo Abadía, que és molt conegut com a escriptor i com pensador sobre temes de família, o uns quants més que podríem dir que alguns que no són tan coneguts i que efectivament han fet una cosa important, per exemple Jaime Mayor Oreja, que treballen molt en el camp de la família i de la vida. Per tant, aquests premis pensem que són molt originals en el sentit que no n'hi ha d'altres, que coneguem no només Espanya, sinó el món, i a més tracten de guardonar aquelles persones que han treballat seriosament per la família.
Doncs, si et sembla, Daniel Arasa, ara parlem amb la Mar Dorrio, a veure com ha rebut aquest premi del que en parles, del que parleu. A veure, ella, com ho ha viscut i com ha sigut la seva experiència també perquè ens expliqui la seva història. Gràcies, Daniel.
Moltes gràcies a tu.
Mar, molt bon dia, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar. Muchísimas gracias por contactar conmigo.
Este premio se te ha concedido porque, dicen, eres un ejemplo en la educación de tus hijos y en el amor hacia tu marido. Supongo que es un honor, ¿no?, recibir un premio por este motivo.
Bueno, yo tengo que decir que cuando me dijeron que me daban este premio, me entró el síndrome de la impostora, me decía, ¿a mí? Pero que os habéis equivocado. Pero a la vez con muchísima ilusión. Yo creo que este premio es más para la necesidad de que la gente sienta que el hogar es lo mejor que todo el mundo puede tener. Todos tienen domicilios con más o menos metros cuadrados, pero poca gente tiene un hogar. Y si no tienes un hogar, no entiendes lo que es la familia y cómo es un tesoro que no puede competir con nada más. Entonces, yo creo que los tiros van un poco por ahí.
¿Y el premio cómo lo recibiste? Dices que con sorpresa, que no te lo esperabas, pero claro, cuando no, ya te lo creíste, ojo, ¿qué pensaste?
Pues que se habían equivocado, pero que me hacía tanta ilusión que no quería que se diesen cuenta. Porque con gente como Leopoldo Abadía, que soy fan número uno desde hace años, personas como Jaime Mayor Oreja, o sea, titanes. Y yo, pues bueno, me veo muy liliputiense, pero sí que más me gustaría deciros que prometo esforzarme para merecer este premio el resto de mi vida.
¿Cuál es tu historia, Mar? ¿Tienes 12 hijos? ¿De qué edades? Sí. ¿Y qué dicen ellos de todo esto?
Pues mira, la mayor tiene 24, la pequeñita tiene 6. Yo creo que son niños que están encantados de sus hermanos, que todos sueñan a lo grande cuando piensan en la familia, y alguno me presionó incluso algunos años después de que naciese la pequeñita, que se llama Paz, Y me decía, mamá, hombre, no seas egoísta, tengo algún hijo más.
No quería ser la pequeña, ¿no?
No, no, que va, era del medio, era una quinceañera ya la que me lo decía.
No tenían suficiente.
No le parecía que fuesen suficientes. Y bueno, antes de tener mi tercer hijo, trabajé en medios de comunicación, yo soy licenciada en humanidades. Y después, pues la verdad es que esa necesidad creativa, arranqué con el blog. Gracias al blog, pues me tuve la oportunidad de escribir mi primer libro, Cocinar con un calendario de Adviento, que es un libro de cocina y de recetas de cocina y de familia para ese tiempo tan especial de Navidad. Y después salió Cocinar con Sobras después del Si Quiero, que es un libro sobre todo para los matrimonios, para que no den categoría de problema a cosas que no lo son, porque cosas realmente importantes son muy pocas. Y luego tengo el cuento del Castillo de los Calcetines Perdidos, que es mi homenaje a los hijos de familias numerosas.
Ahora además, como bien comentas, eres escritora y también eres influencer. Claro, imagino que tus hijos y tus hijas deben estar revolucionados, ¿no? Porque el mundo influencer les debe pillar de cerca, ¿no? ¿Cómo ven que su madre sea influencer?
Pues mira, me regañan mucho, me dicen, mamá, eres tan boomer en tus publicaciones, que no entiendo cómo tienes tantos seguidores. Y entonces se revela mucho y se enfada, o sea, lo viven como más intensamente que yo. Y es verdad que me hizo muchísima ilusión los libros, me hizo muchísima ilusión, y es verdad que a través de las redes vendes más libros. Pero lo de las redes sociales vino como secundario. No, nunca fue una prioridad ni nada por el estilo, así que, pues, no sé, me regañan mucho, por ser tan boomer.
Claro, ellos tienen otra perspectiva, ¿no?, de las redes sociales.
Claro. Sí, dice, mamá, ¿pero cómo subes esta foto? Y yo, ¿pero qué más da? No, da igual, porque así vas a llegar a más gente y tal, o sea, son como más conocedores, más preocupones.
Claro, tienes una gran actividad pública en este blog, ¿no?, en el blog que escribes. ¿Qué es lo que quieres comunicar?
Yo quiero que la gente se enamore de su vida. Lo hago también desde los escritos para Letella, donde escribo todas las semanas, y en la revista Hacer Familia. Yo quiero que la gente se enamore de sus vidas, de su marido, de sus hijos, hasta de su talla. Que tengas ganas de volver a tu casa y hacerlo mejor. Como cuando te tomas un café con esa amiga que te ayuda y te anima a estudiar esta asignatura y vuelves y la coges con más ganas. Yo creo que eso nos pasa también en la vida de familia. Estar con gente que va derrochando ideas positivas y buen rollo y que te hace ver lo bueno de las cosas, hace que vuelvas a tu vida con más ganas. Lo otro, lo que ya no viene del lado bueno, es el que tienes ganas de salir, de huir, de ser cualquier persona menos tú. Y yo creo que a veces las redes sociales están causando ese efecto, que te metes en las pantallas y empiezas a ver escaparates de vidas y luego no tienes ganas de lo tuyo. Y son escaparates como la casita de chocolate de Hansel y Gretel, que te llevan al camino de una soledad. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos todos, concentrarnos en que cada uno vuelva con más ganas de retomar lo que tiene.
Uh-huh. Imagino, ¿no?, este mensaje también lo debes transmitir a tus hijos, sobre todo en este mensaje tan importante que dices, ¿no?
Pues eso quiero metérselos en el tuétano, que sean muy felices con lo que tienen, que lo que tienen es la mejor opción y que en sus manos está que sea gigante. Que cada rutina, cada día anodino puede ser maravilloso.
Uh-huh. Y ya para acabar, Mar Dorrio, ¿con cuál de los tres papeles, ¿no?, de madre, de influencer y de escritora te sientes más identificada? A ver si sabes, enfocarte más en uno o en otro.
Hombre, yo creo que mi papel fundamental, donde si en algún sitio soy imprescindible, es en mi papel de madre.
Exacto.
Eso es que no me cabe la menor duda. Luego, vocación laboral, sí que es lo de escritora, y lo de influencer me parece anecdótico. O sea, es verdad que es el momento actual y que igual que hubo otras redes de pesca en antes, ahora estas redes también son nuestras y hay que llenarlas. Sí que es vocación de medio de comunicación, de llegar a gente, pero vamos, que sin lugar a dudas madre.
Y lo mejor de todo es que eres las tres y puedes ser las tres con total tranquilidad, con total libertad y compaginando una con otra, que también es, sí, es un mérito muy grande, ¿no? Con 12 hijos. Marta Orrio, muchísimas, sí, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Adiós.
Barcelona ha estrenat la primera ruta dels bunyols de bacallà, que va començar el 26 d'abril i fins al 21 de maig hi participaran una vintena de bars i restaurants i més de 10 bacallaneries de la ciutat. La ruta ofereix tastar una tapa de bunyol de bacallà i una beguda per només 6 euros. A més, també hi participen establiments de tota la vida i també alguns de més actuals. Sobre això, de fet, en volem parlar amb l'Elisabet Guillén Vila, que és de la bacallaneria en Glòria Vila, al Mercat de la Mercè. Elisabet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És el primer cop que es fa aquesta ruta de bunyols de bacallà?
Sí, és el primer any.
I en què consisteix?
Doncs mira, des del Gremi de Bacallaners vam pensar que era una bona idea per donar, per potenciar aquest aliment que té tantes propietats i donar a conèixer qui no el conegués, el bacallà salat tradicional. I vam pensar que fer una ruta dels millors bunyols de bacallà per tot Barcelona doncs era una molt bona idea, perquè la gent ho conegués.
Clar, dius que el bacallà és un aliment molt important. Això per què?
Perquè té moltes propietats alimentàries, moltes vitamines, i la manera de salar-lo també és molt xulo, el fet de poder participar en tot el procés, des de que el compres, el de salat i després el cuinat.
I quina importància diries que tenen els bunyols de bacallà a Catalunya?
Els bunyols de bacallà sempre han sigut molt coneguts, per, de fet el bacallà en general a Catalunya té molta tradició, però els bunyols, sobretot pels més menuts o... Bueno, per tothom en general és una manera fàcil de menjar bacallà i poder gaudir d'aquest aliment tan bo.
Mm-hmm. Clar, una manera, no, de que els més petits, en aquest cas, introdueixin el peix a la seva alimentació del dia a dia, oi?
Exacte, sí, perquè per ells no deixen de ser boletes. Clar. I són molt gustosos i la veritat és que triomfen bastant amb els més petits.
Uh-huh. De fet, hi ha tallers de cuina per tots aquests nens i nenes, oi?
Sí, la fem aprofitant els mercats municipals que tenen aula cuina en el mercat, fa tallers amb els més petits per tal de que, bueno, que puguin també ser partícips d'ells de com s'elaboren.
Clar.
I també els fa gràcia fer-los i després menjar-los.
Exacte. Exacte, tot això perquè aprenguin a fer aquests bunyols i també adquireixin, doncs, no, com comentaves, aquests hàbits saludables d'anar a comprar productes frescos, en aquest cas al mercat, oi?
Exacte, i poder donar més vida i continuïtat als mercats, que és algo molt important.
Aquesta és una de les altres, un dels altres objectius, oi, d'aquesta primera ruta?
Sí, potenciar el que la gent torni al mercat o continuï venint al mercat és important, perquè al final és el lloc on nosaltres, els bacallaners o els paradistes, en general podem assessorar i aconsellar a la gent en el que necessitin. Mm-hmm. I amb una gran superfície és molt més difícil, això.
Clar, aquesta iniciativa, per qui ha estat impulsada i per què? Perquè primer suposo que per tot això que m'has comentat del bacallà, i ara també, no?, per aquest mercat heu decidit fusionar les dues coses, però de qui va sortir la idea de muntar això?
Doncs mira, la idea va sortir a través del Gremi de Bacallaners de Catalunya i sobretot amb l'ajuda de Bacalao d'Islàndia, que són els principals importadors de bacallà. A Islàndia és el primer país que ens importa bacallà salat. I també gràcies a Olis Bargalló, que ens va ajudar molt, vam decidir, doncs, això, el que et comentava abans, fer aquesta ruta per donar a conèixer el que a vegades una mica desconegut, potser la gent més gran no hi coneix, el bacallà salat, però tradicional, però els més joves potser no tant. I els fa com una mica de por el procés del dessalat, tot i que a les bacallaneries tenim dessalat i els indiquem com fer-ho, vam pensar que era una bona manera de potenciar-ho.
I també hi ha tallers no només per nens, sinó també per adults, oi?
Sí, a la pàgina de la FEM és on hi ha tota la informació, ja que només es realitza en els mercats municipals que tenen aula de cuina.
Clar, tu, per exemple, Elisabet, estàs a la bacallaneria en Glòria Vila, del Mercat de la Mercè.
Sí.
I sobretot això que comentàvem, no?, de que s'ha de fomentar aquest anar, no?, al mercat, sobretot amb els nens petits que potser no ho tenen tan vist o no estan tan acostumats. Com veus aquest canvi generacional en el mercat? Com ho viviu vosaltres des de prop?
Mira, jo ara fa un any i mig vaig decidir continuar la saga, que diem a casa. Mm-hmm. Jo sóc la quarta generació i ho he viscut sempre a casa. Per tant, sempre he anat a donar un cop de mà en èpoques més fortes i al final, doncs mira, després de la pandèmia vaig decidir continuar, perquè realment veus que cada vegada més hi ha famílies que venen al cap de setmana, els nens els agrada, els dones a tastar doncs, un bunyol, una oliva, sí. I els agrada. O ja venen, els que van creixent més, venen ells i ja saben el que... Tu ja saps el que et demanaran.
Uh-huh.
I jo crec que això, si les famílies fan que els menuts acompanyin doncs, a comprar o a fer encàrrecs, pot tenir una continuïtat molt maca. Al final acaba sent mig família dels clients. Els coneixes molt.
Clar, clar, clar. És això que diem, no?, de més proximitat.
Sí.
Exacte.
Sí.
Exacte. I aquesta ruta, de fet, es farà del 26 d'abril al 21 de maig?
Exacte, sí. Els dissabtes en els mercats municipals i els restaurants i bars que hi participen tenen a la pàgina web, podeu veure els dies que ofereixen la tapa amb la beguda.
Uh-huh.
I la veritat és que el dia 28 va ser el primer dia que ho vam fer al mercat i en el nostre cas va ser tot un èxit i la veritat molta gent ha tornat a repetir, que d'això és el que es tracta.
Exacte.
O a demanar-te com ho poden fer ells perquè així elaboren tot el procés, que també és molt xulo, això.
Exacte, doncs molt bona senyal aquest començament, no?, exitós, ja per començar aquesta ruta dels bunyols de bacallà. Elisabet Guillén, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, que segueixi anant molt bé aquesta primera ruta i que el mercat segueixi triomfant i comenci a agafar també el rol amb els més petits, no? I no es perdi la tradició.
Exacte.
Gràcies.
Que continuem així. Moltes gràcies, Marc.
Gràcies. I en uns minuts expliquem la problemàtica amb la que es troben els veïns del barri de Sol i Vista de Reus i que no poden rebre correus. No marxeu.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, una media de 46 al día. ¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Al matí.
partir del cap de setmana. A COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara amb els veïns del barri de Sol i Vista de Reus, que des de fa un temps no reben correus. No us ho perdeu. Els veïns del barri Sol i Vista de Reus es troben sense poder rebre correus. I és que porten unes setmanes en les que hi ha canvis de carters i al no estar molts d'ells habituats no acaben de saber com funciona la senyalització en aquesta zona. Els veïns asseguren que el correu és una cosa sèria i denuncien que estan deixant de rebre moltes cartes per aquesta qüestió. Altres veïns també expliquen que el carter que cobria sempre el barri està de baixa i des de fa un mes no tenen un de fixa i altres cops ni tan sols algú que s'encarregui. Per tant, segons l'època, reben cartes o no. Li preguntem sobre el tema al secretari general de la CGT de Correus de Tarragona, Pau Pastor. Pau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho veieu vosaltres?
Bueno, per nosaltres és una cosa que no és nova, eh? Nosaltres ja des de fa bastant de temps és una situació que venim denunciant. Tot això ja ve de fa anys. Ens hem de remuntar al 2016, que van haver ja unes retallades de 4 llocs de treball. Després, el 2021, van tornar a retallar 5 llocs més de treball. I a tot això, o sigui, són llocs de treball els que s'eliminen totalment i llavors una plantilla de 60 persones acaba sent assumida la feina per una plantilla de 50. A més, això sumem la no contractació. ¿Vale? Llavors, nosaltres ja fa temps que això ho estem lluitant. Nosaltres, arrel d'aquesta situació que els carters no donaven abast, vam fer una sol·licitud que fessin una avaluació de riscos psicosocials. Això és el març del 2021. No ens van atendre aquesta petició. Tot va derivar en una vaga que es va fer el 20 de maig del 21, també. I, bueno, tot això ha anat passant el temps. Va acabar que vam fer una denúncia a Inspecció de Treball, el 13 d'abril també del 21. I, bueno, la Inspecció de Treball sí que els hi va dir que tenien que fer aquesta avaluació de riscos, perquè la gent realment és que no dona abast, estan sobrepassats, vale, amb feina. I llavors, què és el que passa? Que d'aquest plaç de tres mesos que li va donar la Inspecció de Treball, tampoc va ser atesa, i al cap d'un any nosaltres, l'any passat, el setembre de l'any passat, vam tornar a denunciar a Inspecció de Treball l'incompliment del requeriment, i van acabar sancionant a Correus amb 6 euros de multa. Ara s'ha de dir que fa un mes, m'assembla, més o menys, un mes i pico, que sí que ja han fet aquesta avaluació de psicosocials, però sembla que ho estan allargant bastant i que encara no hi ha cap solució sobre el tema. Vale? Llavors, això que ens estàs explicant, això passa a moltes zones. Què és el que passa? Que quan un carter està a la baixa no es contracta. I llavors que li diuen el carter del costat ha d'anar a fer una part de l'altra zona que no coneix, en el millor dels casos, saps? I llavors és una mica el problema. A vegades que és el que passa també, que tenen que agafar gent que és nova, que no coneix l'ofici, per dir-ho d'alguna manera, i llavors què és el que passa? Que a aquesta gent també els costa una mica tenir en compte que a Correus hi ha un munt de productes diferents i una miqueta de coneixement del servei s'ha de tindre. Llavors és una miqueta complexa.
Clar, estem parlant de que em vau presentar una denúncia, no? Des de Correus també sostenen que el barri està cobert i que té servei, però resulta ser que tenen un mal servei, no? Perquè molta gent està deixant de rebre aquestes cartes que poden ser molt importants, no? Per ells.
Clar, és que aquí el tema és el que estem parlant, que aquests problemes sempre se solucionen ficant parxes, d'acord? ¿Vale? Diguem-ho clar. Quan salta la premsa, quan hi ha una denúncia, quan hi ha queixes, llavors agafen i fan en un moment donat contractació o en un moment donat agafen i diuen deixeu tots aquests barris i zones de repartos i aneu allí que s'ha de netejar aquella zona. Vale? És el que passa. O sigui, això no, tot això no és nou. I aquí suposo que ara el tema de Sol i Vista en concret no sé ara si avui ja està cobert, però sí que és cert que hi havia manca de personal i que s'ha anat suplint com s'ha pogut. com s'ha pogut. I això és que no és nou, també. O sigui, ja l'any passat, el juliol, per exemple, hi havia una acumulació de 12.000 notificacions a la UR de Reus. I fins que nosaltres no ho vam denunciar a premsa, això no es va ficar solució. I com se va solucionar? Feien cartes a altres zones, que hi havia zones que inclús van estar diverses setmanes sense tindre correspondència per poder netejar aquestes 12.000 notificacions administratives. I això és un simparar. Ara, malauradament, els hi ha tocat a Solivista un altre dia, potser en un altre barri.
Clar, exacte. I a més, també pot ser, no?, que els veïns es trobin amb aquest problema, no?, de que no reben aquestes cartes, com comentaven, no?, aquests documents importants que potser han de rebre i que per culpa d'això tinguin algun problema, no? Clar, com ho estan gestionant en aquests moments? Què estan fent? Els veïns s'estan desplaçant fins a les oficines de Correus per poder recollir els seus documents, les seves cartes, o com ho fan?
No et sabria dir exactament com ho estan gestionant ara. El que sí que sé que normalment el que se fa és quan no hi ha reparto, realment no hi ha reparto. I quan s'atreuen, quan hi ha coses que veuen que estan a punt de caducar perquè tenen data, com poden ser notificacions, paquets, coses d'aquestes, doncs en principi a vegades sí que agafen i fiquen algú que vagi a portar concretament allò. Vale? El que passa és quin és el problema. Que amb carta ordinària, que és la carta de segell de tota la vida que va a la bústia, jo crec que és un producte que està maltractat per Correus. I ens obviem que aquí aquest tipus de correspondència tothom dirà, va, jo no escribo cartes, jo no sé què. No, però si tu t'has renovat el carnet de conduir, t'arriba en carta ordinària. Si tu tens una citació de metge, te pot arribar perfectament en carta ordinària. Si tu has perdut la teva tarda al banc o se t'ha fet malbé o l'has de renovar, t'arriba per carta ordinària. O sigui, hi ha una sèrie d'enviaments que realment que sí que urgeixen i que, bueno, és un perjudici per la població.
Exacte. Doncs a veure com acabarà això realment. Què creieu que passarà vosaltres des dels que ho viviu en primera persona?
Nosaltres creiem que, bueno, que això, com ha saltat a premsa, suposo que se ficaran les piles, que això ho solucionaran de moment, però serà un parche. Ho solucionaran de moment i serà un parche. Jo crec que aquí la política que porta l'empresa últimament és retallar i no contractar, i si es fa contractació de mala qualitat, o sigui, en minijobs, en mitges jornades, en contractes curts, etcètera, etcètera. I llavors, bueno, en principi és el que apunta. Mm-hmm. Però no sabem tampoc exactament quins són els plans de l'empresa perquè tampoc ens ho diuen. Tot apunta que també nosaltres ens malpensem que volen privatitzar. Al final, l'objectiu és privatitzar, no? Deteriorar el servei postal públic per tindre una raó de dir, veus, el públic no funciona, per tant, ja tenim una raó per privatitzar. I són ells mateixos que ho estan deixant per temps contractes, de cartes i d'etcètera. És una miqueta el que nosaltres pensem.
Doncs Pau Pastor, secretari general de la CGT de Correus de Tarragona, gràcies per explicar-nos aquesta història, no?, aquest problema que estan tenint tots els veïns del barri Sol i Vista de Reus. Esperem que se solucioni el més aviat possible i que tots ells puguin rebre les cartes que han de rebre, no?, i que no tinguin problemes. Gràcies.
Vinga, gràcies a tu, Marc.
Gràcies.
I gràcies per deixar-me participar.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu a mi. Les vendes d'avions privats podrien trencar aquest any tots els rècords registrats fins ara, malgrat que ens trobem en plena crisi climàtica. Així ho adverteix un informe on s'avaluen els riscos ambientals, econòmics i de seguretat dels viatges en jet privat i en el qual s'adverteix que la indústria creix a un ritme sense precedents. De fet, la flota mundial d'avions privats s'ha més que duplicat en les últimes dues dècades, coincidint amb la tendència que la riquesa de la societat es concentri cada vegada en menys mans. Els avions privats haurien passat de 9.895 en l'any 2000 a 23.133 a mitjans de l'any 2022, amb un total l'any 2022 de 5,3 milions de vols privats a tot el món. Això són xifres que criden l'atenció i de les que volem parlar, de fet, amb el Lluís, que és pilot i director de l'Escola Hosteses de Girona. Lluís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mar.
Clar, l'any passat l'aviació privada va superar per primer cop el seu pic anterior del 2007, abans de la crisi, oi?
Sí, la veritat és que hi ha hagut una revifada molt important que aquest estiu promet ser bastant feroç. Hi ha molta gent amb moltes ganes de viatjar i això s'està reflexant inclús amb els preus dels bitllets. Sí que és veritat, sí.
I quins són els efectes d'aquesta aviació privada?
Bueno, aquesta aviació privada, evidentment, com has esmentat a la introducció, cada vegada les classes socials es van diferenciant més. Hi ha gent que és molt més rica i té molt més poder adquisitiu i això fa que l'aviació privada prengui més protagonisme perquè, bueno, té moltes avantatges.
I, per exemple, els avantatges, quins serien i en què es diferencia, per exemple, dels altres vols més convencionals?
Bé, l'aviació privada, o de jets privats, principalment es diferencia entre dos sectors. El que podem entendre com d'empreses, que és el més famós als Estats Units, que va començar com a aviació executiva corporativa, i aquest té, bàsicament, uns avantatges d'estalvi de temps. Una de les principals raons és l'augment de l'aviació, és l'estalvi de temps. Mm-hmm. Els executius en negocis solen tenir agendes molt plenes, necessiten viatjar de manera ràpida i eficient per reunir-se amb clients, assistir a reunions, a esdeveniments i tancar ofertes, no? Llavors això els hi permet ser un mitjà més còmode i més ràpid que les companyies aèries comercials, no? Que tenen llargues línies de temps, espera, aeroports, connexions i aquestes coses, no? També la flexibilitat, l'aviació empresarial, executiva, corporativa ofereix una major flexibilitat que poden personalitzar els seus plans de viatge per satisfer les seves necessitats específiques, no? Com és curiós, és a sortida, arribada, connexions d'aeroports, això que té esmenat. També la privacitat i la seguretat. La seguretat perquè no tens que fer tantes cues ni aglomeracions als aeroports i més privacitat perquè pots tenir reunions dintre el mateix avió d'una manera més confidencial, no? Que no amb avions massificats i a més poden aprofitar l'avió com una oficina a l'aire, no? On es poden celebrar aquestes reunions mentre fas el viatge. Mm-hmm. També aquests avions han sofert durant aquests anys una tecnologia molt millorada. Els avenços tecnològics han fet que l'aviació empresarial o l'executiva sigui més eficient, fiable i rendible i que no contamini tant com has esmenat abans, no? Evidentment, és un avió que consumeix menys combustible, porta molt menys gent en relació a un avió que porta 200-300 persones i que consumeix més combustible. Evidentment, el ratio és que l'avió privat consumeix o contamina una mica més per passatger, si féssim aquest càlcul, no? Però, evidentment, com que els avions s'han fet més fiables i més eficients menys contaminants, això fa que s'hagi reduït. Estan equipats també amb una aviònica i motors i sistemes de comunicació última generació i que els fan més còmodes i segurs que mai. Uh-huh. I al final també per esmenar que la globalització una mica ha fet que el creixement de més empreses i ampliant les operacions i muntant sucursals a tot el món. Per tant, fan que l'aviació de negocis sigui més eficient o més adient per a aquestes empreses que es tenen que desplaçar d'un cantó a l'altre més comoditat i flexibilitat, no? I, en general, l'augment de l'aviació empresarial es pot atribuir a una combinació de tots aquests factors que t'he esmenat ara, que és proporciona una major comoditat, flexibilitat, privacitat i seguretat per a les empreses.
Clar, i és que parlant precisament d'això de la contaminació, es diu que els avions privats emeten almenys 10 vegades més contaminants per passatger que els avions comercials. Clar, estem parlant d'una xifra que és alarmant, no?
Bueno, és alarmant si la comparem, evident, les estadístiques i els estudis diuen que la contaminació generada per als avions comercials o l'aviació en general és un 5% de la que empreses o fàbriques o inclús l'automobilisme, que és un dels sectors que contamina més, o el transport dintre de l'aviació, diguem, és un 5%. Cada vegada s'estan fent avions més eficients, més moderns, amb motors que consumeixen o contaminen molt menys, i això fa que cada vegada l'empremta de contaminació sigui menor. un 5% contamina, però no és tan alarmant com els altres mitjans de transport o altres factors que contaminen molt més en el global de la contaminació en el món.
I tot i que els viatges en jet privat només representen el 4% del mercat mundial, també des de l'inici de la pandèmia, però aquest ús de jets privats ha augmentat aproximadament una cinquena part, no? O sigui, la pandèmia ha sigut també un dels principals causants de que aquest ús s'incrementi encara més.
Sí, sí, sí. Evidentment, com deies a la introducció molt bé, com comentava jo, cada vegada hi ha més diferència de classes socials i hi ha molta gent a nivell particular que té molts més diners i ha aprofitat aquestes avantatges que comentàvem abans, com l'estalvi de temps, que ja hem comentat, la privacitat i la seguretat, però hi ha dos aspectes en l'aviació privada, com la personalització i la comoditat i el luxe, que fa que sigui molt atractiu per aquesta gent. La personalització perquè l'avió privada ofereix un alt grau de personalització, que és molt atractiu perquè volen que sigui una experiència pues, única, que sigui les seves necessitats, preferències, menjars, horaris, entreteniments, dissenys de cabines, etc, etc, i el luxe i la comoditat, no? Que no és el mateix volar amb un avió, encara que sigui un 380 amb 500 passatgers i amb tots els luxes, que anar amb el teu jet privat, no? Amb la teva hostesa, amb el teu pilot, amb la teva comunitat, amb cabines espaioses, seients còmodes, amb la teva intimitat, tranquil·litat. I és també com un símbol d'estatus, no? Vull dir, tu, Marc, segurament que ho has vist, que últimament, amb tots aquests famosos i gent,
sí,
músics i de més, que les xarxes socials sempre pues, fan una mica... els agrada d'alguna manera ensenyar que ells tenen el seu avió privat i estan fotografies i es batejen una mica en aquest aspecte, no? I això fa que també pues, estigui amb un... Bé, que estigui a l'alça al nivell particular, no? Uh-huh. Això sí que és veritat.
Sí, sí. I vosaltres des del sector, per exemple, com veieu aquesta venda també? Perquè es veu que també hi ha venda d'avions privats de segona mà.
Bueno, és com tots els mercats, no? Un avió privat no és que sigui molt barat. Llavors, evidentment, la gent, encara que tingui molts diners, a vegades també s'hi pot estalviar alguna cosa també ho fa, no? Hi ha un mercat, evidentment hi ha gent que compra un avió, no? I que l'utilitza, i al cap de dos anys, pues, jo què sé, canvia d'avió o decideix vendre'l per algun, no sé, perquè les coses no li van tan bé o perquè és una despesa molt important i se crea aquest mercat. És com el mercat del vaixell de luxe, no? Pues, els avions es passen unes certificacions i unes revisions i no passa res perquè siguin vells o tinguin dos o tres anys que han sortit de fàbrica. Llavors es crea un mercat.
Uh-huh. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha molt mercat d'aquest?
Sí, jo per la meva experiència em moc bastant amb els aeroports de Girona i de Barcelona, que és on tu opero, i la veritat és que bueno, hi ha molta influència i això ho atribueixo especialment a particulars de molts recursos econòmics que tenen una residència de luxe a la Costa Brava i són habituals, tenen els seus avions privats, fa molts anys que venen, són famílies pues, que tenen molts recursos econòmics i també festivals de música que tenim a l'estiu amb molts famosos que venen, que estan aquí, que es fan una estada, campionats de Fórmula 1, MotoGP, que també venen no només els mateixos pilots, que un d'ells és el famós holandès aquest que ve amb un equip que vola ell l'avió, ara no me'n recordo el nom, però que també vola el seu avió i el porta aquí, i a més venen els equips, també tècnics, també venen els executius, venen amb els seus avions particulars, venen a Barcelona, però també la proximitat del circuit fa que Girona també sigui quasi a la mateixa distància. A més que Barcelona, el camp executiu també està molt limitat i quan hi ha esdeveniments d'aquests també venen molts a Girona. El camp de golf, el PGA, també és un reclam molt important amb gent que ve amb molts recursos que venen amb el seu jet privat a jugar a golf, sense menysprear el teixit d'empreses que importants a la zona de Girona, que també fa que la relació de negocis pues sigui important. I tampoc finalment menysprear la influència de la proximitat a Barcelona. De fet, ha hagut que hi ha hagut tota aquesta demanda, a l'escola d'hostesses Montsalsina a Girona, que és on jo imparteixo i soc director de formació, fa 2 anys vam començar un curs d'hostessa de vol específicament en aviació executiva, perquè cada vegada teníem molta més demanda d'aquest tipus de feina que s'ha de formar, perquè aquests clients volen molt específic una persona que hagi estudiat doncs, a tots aquests temes més personalitzats del client, de l'atenció al client i personalitzada, i el món de l'aviació executiva és una mica més diferent que el d'aviació comercial. Mm-hmm. Però bé, en resum, crec que la zona de Girona és molt rica a nivell Costa Brava i cases de luxe i en teixit d'empreses que fa que s'ha vist en els últims 10-15 anys un augment considerable d'aviació executiva o privada.
Mm-hmm. Als Estats Units, per exemple, 1 de cada 6 vols són privats. Amb aquest augment considerable que comentes, creus que arribarem fins a aquest punt aquí també?
Potser. En el ritme que anem, podria ser. Jo recordo quan vaig estar allà fa 30 anys... Amèrica és la meca de l'aviació. Hi ha un aeroport a cada, no sé, 30 quilòmetres o 20 quilòmetres. I aeroports que són àgils i són pràctics, que tenen una productivitat de 24 hores i que fa que l'aviació corporativa allà sigui la meca del món. Perquè hi ha molt diner, i hi ha molt d'aeroport, allà hi ha un mercat d'aviació de primera i segona mà, com és la segona, molt important. I jo veig que aquesta tendència cada vegada més aquí a Europa es va o anem heredant, no? Mm-hmm. És el que dèiem, hi ha gent que ara més a poder adquisitiu, els avions es fan més moderns, més econòmics, més pràctics, inclús hi ha empreses que es dediquen a gestionar el teu avió, és a dir, se compren un avió entre un propietari o 3 propietaris, i hi ha una empresa que gestiona aquest avió i fa que els temps lliures que els propietaris no el fan servir ho subloguen. Per tant, fa que aquests costos operatius es disminueixin, i això a Amèrica també es fa molt, no?
Clar.
El co-sharing, no? El compartir aquells costos de l'avió, però a part, si aquestes hores lliures els vens amb un tercer per fer aerotaxi o per fer algun servei, doncs fa que els còmputs dels costos es redueixi. I això és el que aquesta tendència es fa. Tu pots comprar un avió teu i que tu gestioni una empresa, o reduint els costos de l'hora, o pots fer a través de tres socis diferents. Això hi ha moltes modalitats que es pot fer i fa que el cost per hora es redueixi bastant i sigui d'alguna manera molt més atractiu.
Exacte. Doncs Lluís, pilot i director de l'Escola Hosteses de Girona, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i sobre aquestes vendes de rècord dels jets privats. Veurem. Sí, a veure com avança tot, no? I si cada cop hi ha més avions privats com aquests. Gràcies.
A tu, Marc, com sempre.
Gràcies.
Fins la pròxima. Adéu-siau.
L'oli d'oliva amb verge extra de Clos de la Torre, produït per l'oleícola de l'Empordà, s'ha començat a comercialitzar al Japó. L'empresa ubicada a Rebost d'Empordà ha tancat amb un acord amb una companyia distribuïdora de productes gourmet de Tòquio per exportar el seu producte, i des de la companyia s'espera que un cop consolidada l'aposta, aquest nou mercat representi el 30% de les seves exportacions. Nosaltres en volem parlar sobre el tema amb el gerent de Clos de la Torre, Martí Clos. Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què suposa vendre el vostre oli al Japó?
Bé, el nostre oli al Japó suposa, a part d'ampliar les nostres vendes, perquè tothom que produeix alguna cosa l'interessa és poder-ho vendre, però bé, un reconeixement a la qualitat. El Japó doncs, és un país de la gent molt exigents, i bé, doncs, que hagin triat el nostre oli per distribuir allà, per nosaltres és molt important.
El Japó és un mercat molt interessat per la cultura de l'oli?
Bé, sí. Tots els països desenvolupats s'interessen cada vegada més per la cultura de l'oli. Coneixen doncs, les avantatges de la dieta mediterrània, i l'oli doncs, és el seu exponent. Llavors, consumir un greix vegetal davant d'altres greixos animals o bé d'altres olis que s'han extret doncs, d'altra manera, que com l'únic que pot fer doncs, per pressió és l'oli d'oliva i té doncs, aquests aromes i aquests gustos, és molt apreciat, ja dic, per Japó i per qualsevol país desenvolupat, també pels temes organolèptics com per als temes saludables.
Fins ara també comercialitzàveu a altres països, no? A quins?
Sí, vam començar comercialitzant als Estats Units, també en alguns països del nord i el centre d'Europa, i ens hem anat estenguent doncs, a l'Orient Mitjà, també a Hong Kong, també distribuïen allà, i ara doncs, el tema aquest del Japó, doncs, que representa això, doncs, una consolidació i un gran estímul per a nosaltres.
Actualment també treballeu per exportar al centre d'Europa, a països com, per exemple, Àustria i Alemanya, però quins són els objectius més immediats que teniu?
Poder ara, a part doncs, d'aquests mercats tan llunyans que potser doncs, tenen un objectiu pel seu exotisme, també a part del comercial, doncs consolidar aquests països del centre d'Europa i del nord d'Europa possiblement serà la nostra propera fita, perquè bueno, aquí a Europa hi ha més encara coneixement del que dèiem de les avantatges de la dieta mediterrània, però esclar, alhora també hi arriben més productors d'oli i més barques d'oli, llavors doncs, ja tenen més oferta i tot plegat, però bueno, procurarem també consolidant-nos aquí a Europa per anar consolidant aquesta vocació exportadora que hem tingut des dels nostres començaments.
Uh-huh. I tot això, com va sorgir?
De fet, el primer contacte va ser amb una fira. Amb una fira allà, concretament a Hong Kong. I després d'uns mesos, o sigui, les coses no són d'avui per demà. Ens vam anar aprofundint amb el nostre coneixement amb aquesta empresa. Aquesta empresa va enviar un seu personal aquí a veure també la nostra empresa i conèixer les nostres plantacions i suposo per acabar de convèncer de que nosaltres doncs, produïm un oli exclusivament a les nostres finques, doncs, aquesta confiança de la seva qualitat. I bueno, en qüestió de mesos doncs, la cosa ha anat quallant i bueno, ara el gènere doncs, ja és allà i ja s'està distribuint.
I produïu diferents tipus d'oli, no?
Bé, produïm diferents tipus d'olives, però d'oli no. D'oli en fem només un tipus, que és un copatge de les diferents varietats que cultivem en les nostres finques.
I en què es diferencien aquests tipus que vostè comenta?
Bueno, es diferencia amb la qualitat del producte fruit doncs de lo que he dit, de fer oli exclusivament amb les olives que collim a les pròpies finques. Això ens dona la seguretat de tenir una molt bona matèria primera, que són olives doncs sanes i en el seu punt òptim de maduració, i llavors bueno, fer una extracció generosa, o sigui, no anar a extreure molta quantitat, sinó que ens indica la qualitat, la riquesa d'aromes i gustos, i llavors combinant les diferents varietats d'oliva, que un altre fruit, o dels raïms, o això, doncs, cada una aporta les seves avantatges, doncs, bueno, combinant aquestes diferents varietats és quan aconseguim fer un producte, un oli, molt complet, amb un ventall ample d'aromes i gustos.
Mm-hmm. Què diríeu que té el vostre oli d'especial, que no tenen la resta?
Bueno, segurament ens diferencia un valor afruitat. O sigui, el nostre oli recorda molt les olives abans de ser madures, o diguem ben verdes, però té uns aromes frescos. Uh-huh. Aromes a fulla de figuera, aromes que ens recorden l'herba tallada, les plantes de l'hort, les tomateres, o sigui, uns aromes molt frescos.
I com vau iniciar aquesta trajectòria? Vosaltres Per exemple, sou la quarta generació que ja feu això, oi?
Sí, la veritat és que el meu besavi ja tenia un trull i ja produïa l'oli aquí mateix a Rabós, no? Tot i que és incomparable les tècniques d'extracció i els productes obtinguts actualment respecte doncs, a això que feia aquest meu besavi, són molt diferents. Evidentment, ara doncs, la maquinària que tenim ens permet doncs, treure uns productes molt més fins i molt més aromàtics. No? Vol dir que, de fet, l'època moderna de la producció d'oli a la meva família doncs, va començar fa uns sobre 25 anys. Amb plantacions noves d'oliveres, a més de la varietat autòctona de l'Empordà, doncs portar altres varietats que avui dia doncs, tenim la possibilitat de portar d'altres punts del món, no? Cosa que antigament això era molt difícil, si no diguem impossible. Bé, llavors, doncs, a plantar altres varietats i combinar-les amb les varietats tradicionals d'aquí, fet doncs aquest producte excel·lent, no? I a partir d'aquí, bé, doncs en aquesta nova etapa ja ho vàrem tenir bastant clar que ens havíem de dirigir en aquests mercats llunyans, perquè, esclar, aquí a Espanya no podem perdre de vista que Espanya és el primer productor mundial d'oli, no? Llavors, Espanya hi ha molta oferta i bé, Espanya fabrica l'oli del món, doncs, bueno, doncs, bé, vam tenir clar que fabricaríem oli per al món. I des de ja fa anys que ens vàrem esforçar molt amb el tema aquest de l'exportació i, bueno, seguim en la mateixa direcció.
Mm-hmm. Clar, imagino que al ser la quarta generació també tot ha evolucionat i encara que seguiu la mateixa tradició, no, diguem, també ho feu d'una altra manera, clar que sí. L'oli d'oliva d'aquí de Clos de la Torre acumula també un gran nombre de premis i de reconeixements, oi?
Sí, gràcies a Déu tenim la sort de que ens han reconegut el nostre oli doncs, en diferents concursos internacionals. O sigui, tot forma part una mica la participació en aquests certàmens ens ve donat doncs, per la nostra vocació exportadora i de fins a conèixer fora d'aquí. Però, bueno, hem tingut molta sort de que ens han reconegut, ens han acollit molt bé de tots aquests concursos del món i hem tingut, cada any, vaja, anem repetint, i anem tinguent doncs, els botons més importants, però en general.
Mm-hmm. És important que us reconeguin la feina feta.
Sí, i ens fa conèixer també, en aquests països, i llavors els distribuïdors, si importen un producte que ha estat reconegut inclús en el seu país, o a la vora, o en el seu àmbit cultural, doncs també ajuda a vendre, és la veritat.
Això mateix. Doncs, Martí Clos, molt èxit cap al Japó, que ara que es comença a comercialitzar el vostre oli. I gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos la vostra història, la vostra trajectòria i endavant amb aquesta nova iniciativa, amb aquest nou objectiu de creuar el món, no?, portant el vostre oli fins al Japó. Que vagi molt bé, gràcies.
Bueno, doncs, moltes gràcies pel vostre interès, també, perquè nosaltres el tema de l'elaboració de l'oli ens apassiona i que realment algú ens reconegui, doncs ens fa feliços. Moltes gràcies.
Gràcies. Continuem d'aquí no res per parlar amb la Ivet, víctima de l'estafa de la botiga de vestits de núvia de Vilanova i la Geltrú, i entre altres coses també de la iniciativa que han tingut en un club de futbol on estan fent cromos de tots els jugadors i jugadores. Fins ara.
Este fin de semana
llegan los goles en tiempo de juego.
Desde la Cartuja en Sevilla.
Vámonos para la feria.
La final de la Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Real Madrid, Osasuna. El Madrid a por su vigésimo trofeo. El Osasuna busca su primera Copa del Rey.
Qué difícil es para usted.
Y además toda la Liga de Segunda y el domingo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Ivet tenia pensat casar-se al setembre i quan ja tenia feta la paga i senyal del vestit de núvia, resulta ser que la botiga on l'havia comprat l'han estafat. A ella hi ha 30 i pico persones més. Ara ens ho explica. Los Mossos d'Esquadra investiguen el propietario de una tienda de trajes de boda de Vilanova y la Geltrú, que ha cerrado con varios encargos pendientes de entrega. El establecimiento José Coco bajó la persiana a principios de abril, dejando a decenas de afectados que habían hecho una paga y señal. Entre los damnificados hay tanto novias como novios que celebraban su boda las próximas semanas y también hay clientas que se habían casado y habían dejado el traje en la tienda para un desfile de moda y que ahora no pueden recuperarlo. Fuentes policiales apuntan que hay dos denuncias presentadas y que el propietario del negocio ha sido localizado y citado a declarar. Ahora, por cierto, se lo investiga por estafa y apropiación indebida. Hablamos con Ivette, una de las personas afectadas. Ivette, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que te ha pasado?
Bueno, mi caso concreto, porque digo mi caso porque hay un montón de casos diferentes sobre este tema. Yo me caso en septiembre de este año, de 2023, y me dirigí a la tienda de José Coco en septiembre del 2022 para empezar a mirar vestidos y demás. Sinceramente, fue la primera tienda a la que acudí y allí me probé varios vestidos, me enamoré de uno y, bueno, pues cuando salimos de la tienda nos dijeron que teníamos que dar una paga y señal y esa paga y señal pues la hizo un familiar porque era el regalo que me hacía para la boda. Una vez hecha la paga y señal nos dieron la factura y nos dijeron que sobre principios de febrero estaría el vestido en tienda para que yo pudiese pues ir a probármelo, que me acabasen de hacer arreglos y demás. Fueron pasando los meses, llegó febrero, nadie me había dicho nada, entonces me puse en contacto con la tienda y me dijeron que estaban muy liados con las bodas de marzo y que durante el mes de marzo me llamarían para que fuese a buscar mi vestido. Fue pasando el tiempo y otra vez en marzo nadie me había dicho nada y les volví a escribir todo esto mediante el teléfono móvil de la empresa por WhatsApp. Y me volvieron a decir que seguían muy liados y que a finales del mes de marzo estaría el vestido en tienda. A mi sorpresa, el primer fin de semana de abril, un familiar pasa por delante de la tienda y me llama diciéndome que se ha encontrado la tienda cerrada y vacía. Y claro, yo ahí, como no tenía ninguna comunicación oficial por parte de las personas de la tienda, pues les empecé a llamar y a enviar mensajes y a mi sorpresa pues no había ningún tipo de respuesta. Y bueno, claro, yo lo que prioricé en ese momento pues fue intentar buscar otro vestido porque vi que no habría la posibilidad de recuperarlo, porque por lo que os digo, porque lo gestionaron mal, nadie me avisó de que la tienda cerraría y tampoco me contestaban a ninguno de mis mensajes, ni siquiera llamadas. Es más, un día les dejaron de llegar mis mensajes de WhatsApp y tampoco daba señal el teléfono. Entonces yo di mi vestido por perdido y empecé a buscar otro. Ahora mismo estoy con el tema de la denuncia, una denuncia que estamos haciendo conjuntamente, porque sí que es verdad que yo sabía, por lógica, ¿no?, que habría más gente afectada como yo, pero no conocía a nadie directamente. Y entonces hace una semana aproximadamente vi un vídeo de una chica que había sido afectada y que hacía un vídeo para poder hacer un grupo conjunto con todos los afectados y ahora estamos pues con trámites legales y demás para intentar entre todos hacer más fuerza y que la gente pues pueda o bien recuperar su vestido o bien el dinero que ha invertido en él, porque ya os digo que yo, por ejemplo, solo di una paga y señal, pero había gente que ya tenía el vestido íntegro pagado y que se casaba, yo me casé en septiembre, pero había gente que se casaba ya en el mes de mayo.
Claro.
Entonces,
tú, por ejemplo, de la gente que conoces, que habéis formado este grupo, ¿cuántos afectados sois?
Pues somos más de 20. Y yo diría que llegamos a 30 personas afectadas.
Unas 30 personas.
Sí, porque sí que es verdad que en mi caso concreto solo fui yo, el vestido de novia, pero hay parejas que fueron vestido de novia y traje de novio.
Claro.
Entonces, claro, todo eso va sumando. Uh-huh. Y a día de hoy, en el grupo que tenemos de WhatsApp de personas afectadas, se sigue sumando gente afectada.
O sea que hay más, seguro.
Exacto, sí, uh-huh. Hay más.
Tú, por ejemplo, dices que hiciste solo la paga y señal, pero ¿cuánto dinero pudiste perder?
Pues yo perdí, claro, la paga y señal es en base al precio total del vestido. Cuanto más caro es el vestido, más paga y señal tienes que dar. Mi vestido estaba valorado en 1.800 euros y la paga y señal que dimos fue de 720 euros.
Uh-huh. Y ahora este dinero es irrecuperable, ¿no?, por el momento.
Por el momento, sí. Nosotros, han abierto un caso en los Mossos de Escuadra donde se están juntando todas las denuncias particulares de los casos individuales, y con esto lo más probable es que, ya nos han dicho que será un proceso lento y difícil, pero bueno, lo que estamos intentando es hacerlo todos conjuntos, formar piña para cuando salga el juicio, pues que se vea realmente toda la gente que se ha visto afectada por esto y de un día para otro, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de ayuda y ninguna empatía por parte de la gente de esa tienda.
Sí, sí. Al final, tú ahora tienes la boda en septiembre. Te ha dado tiempo quizás a encontrar otro vestido, pero hay mucha gente que se habrá quedado sin vestido para su boda, ¿no? Que seguro que sería en los próximos meses.
Exacto, exacto. Entonces, claro, yo no sé exactamente cuál es el problema que ha tenido la tienda. Sí que sé que debían dinero, que tenían una deuda, debían dinero, y que supongo que con toda esta deuda fue creciendo y tuvieron la necesidad de verse obligados a cerrar el negocio. Mm-hmm. Pero bueno, los compromisos que ya tenían cerrados, sabiendo la deuda que tenían, no sé, para mí es tener bastante cara dura de seguir vendiendo vestidos a sabiendas de que no se han llegado a emitir las órdenes de pedido y a sabiendas de que la gente no va a tener su vestido el día de la boda. Y es una cosa que yo creo que es bastante importante y que, no sé, que no deberían jugar con eso, la verdad.
Al final es la ilusión de la gente por un día tan especial, ¿no? Imagino.
Exacto.
Y encontraros con esto también ha supuesto no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional, ¿no?
Totalmente.
Una decepción completa.
Totalmente, y aparte de la decepción también los nervios, la ansiedad de decir, ostras, pues ahora me he quedado sin vestido, ¿qué voy a hacer, no? Y tener que lidiar con este problema y además tener que buscarse la vida para encontrar otro vestido, porque no están entregando los vestidos que a los que se hayan comprometido y bueno, pues cada uno de nosotros lo está intentando gestionar lo mejor que puede, pero lo importante ahora es poder denunciar este caso que no es normal y que no han sabido gestionar bien y que han dejado a mucha gente, pues lo que tú decías, ¿no?, con la preocupación tanto económica como emocional que uh-huh. supone todo esto.
Exacto. Y Beth, ¿tú ya tienes algún vestido pensado, algún vestido ya casi comprado para la boda?
Sí, yo ya tengo otro vestido que también me dará una paga y señal. Pero bueno, tampoco puedes tachar de que todo el mundo se haga las cosas igual, ¿no? Pero,
totalmente.
Pero sí que es verdad que nunca te esperas encontrarte con un caso así, y menos con tanta gente afectada por lo mismo.
Claro, claro. Bueno, pues al final, a pesar de este mal trago, ¿no?, que ha supuesto esta estafa, ¿no?, de esta tienda en Vilanova y la Geltrú, al final has tenido solución tú en tu caso, aunque has perdido una gran parte del dinero, pero tienes ya un vestido. Al final hay que ser positivos, confiar también en que la justicia pues hará su trabajo, ¿no?, y que todos haréis piña dentro de este grupo de WhatsApp, y que vaya muy bien la boda. Es en septiembre, aún tienes un poquito de tiempo, de margen para ir olvidándote un poco de esto y disfrutar del nuevo vestido, que seguro que te sentará muy bien y que podréis disfrutar muchísimo.
Muchas gracias por todo, Mar.
Gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
Gracias.
L'Atlètic Club de Futbol Sala de Vilassar de Dalt compleix aquest any 25 anys i van pensar que una bona manera de celebrar-ho seria fer un àlbum de cromos amb els jugadors i jugadores de tots els equips. Des de l'escoleta, amb només 6 anys, i fins als veterans, 15 equips i 203 cromos. Des de fa unes setmanes, mitja hora abans dels entrenaments de l'Atlètic Català, ja hi ha cua al bar del poliesportiu per comprar cromos abans que s'exhaureixin. I avui volem parlar amb el Jordi Mestre, que és el president Club Atlètic Català. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, Jordi, tu, per exemple, ets el president, no?, i portes aquí també el poliesportiu de Vilassar de Dalt. Com se us va ocórrer la idea de fer aquesta iniciativa?
Que la idea aquesta va sorgir així una mica de casualitat, d'un dels pares del club que ho va comentar, i un dia després també per la ràdio vaig sentir una conversa que parlaven d'això, sobre un àlbum de cromos, i van donar l'empresa que estaven dient el nom, i llavors, quan vaig arribar a casa, vaig buscar per internet, vaig començar a demanar informació, els vaig trucar, perquè aquesta empresa és de fora, és de Suïssa, i llavors els vaig preguntar tots els dubtes que tenia, com anava, com es feia, de quina manera, els pagaments, etc. I la veritat és que ens ho van posar molt fàcil i així vam començar.
Com va començar, a part de tot aquest procés, no? Com ho va fer i quin era l'objectiu inicial?
Mira, l'objectiu principal, perquè com que estem immersos en el 25è aniversari del club, l'objectiu principal d'aquesta acció era doncs, de fer pinya, de fer club i de que tothom es conegui, que tothom intercanvi els cromos i de fer una mica de família, no? Mm-hmm. És una mica com ens definim en el club, no? És un club molt familiar. I aquest va ser l'objectiu principal. Ara, com has dit abans, la cosa doncs, realment ens ha desbordat. Ens ha desbordat perquè a banda de que l'àlbum de cromos i la col·lecció la faci la gent pròpia del club, l'està fent també gent del poble, és a dir, companys de classe, amics que coneixen, algun altre club també que hi ha dins del pavelló, doncs, també com que tenen els germans o amistats, doncs, també l'estan fent. I llavors, el que en un primer moment seria la venda directa per la gent del club, doncs s'ha desencadenat en tots els dies de la setmana.
Exacte.
Tots els dies de la setmana passa gent allà a comprar els cromos i tot, i això fa que se'ns esgotin en molt poc temps.
Exacte, totalment. La primera comanda es va esgotar ni més ni menys que en 2 dies.
Sí. La primera, sí, potser en 3. 3 dies o així, però és que després ha anat a pitjor. Després ens han durat 2 dies i n'hi ha hagut una que pràcticament en un dia es va agotar. I estem parlant que la comanda d'entre 1.000 i 1.500 cromos.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Aquest èxit de la iniciativa us ha sorprès?
Sí. La veritat és que sí. I a més ara els mitjans també estan fent èmfasi de la iniciativa i això. I sí, ens ha sorprès molt perquè en cap moment ens ho esperàvem. Que arribés tan lluny.
De fet, entre entrenament i entrenament, no?, hi ha aquest intercanvi també de cromos entre els jugadors i també entre els pares i mares, no?, perquè per poder aconseguir els cromos que falten, no?, i els que els altres tenen.
Exacte, sí, és constant en qualsevol moment, sigui entrenaments, perquè durant els dimarts i jocs que entrenem durant tota la tarda, allà van passant les diferents edats, i llavors, doncs, o una estona abans, si van abans, o quan pleguen, es queden allà a intercanviar cromos, si no hi ha els pares, que també hi ha pares que estan fent la col·lecció, perquè a banda d'haver-hi els jugadors i jugadores del club, nosaltres també funcionem amb un sistema de delegats, que són pares del club, també hi ha els fundadors, hi ha els veterans, i doncs el ventall de components de l'àlbum és molt, molt ampli, no? Sí. I pots trobar gent de nens, pares i avis fent l'àlbum i canviant cromos.
Clar, imagino que tothom també vol trobar el seu cromo, no?, on surti ell, i potser no li surt a la primera, i en canvi ha d'anar buscant qui té el cromo, no?, on surt,
surt
l'altre.
Sí, el més desitjat és el propi cromo.
Exacte.
Sí.
Clar, això també és una manera de crear club i crear equip, no?, de fer equip.
Sí, és el que comentava, que és un dels objectius principals d'aquesta acció, de fer club, de fer equip, de tothom es reconegui, que tothom posi cara a tots els companys i companyes, als entrenadors, als delegats. És a dir, és una manera molt, molt, la veritat és que molt maca de fer club. Sí.
I també la importància, no?, de que hi hagi cromos de dones, no?, de noies, de nenes, que en els clubs de futbol, per exemple, més coneguts, doncs estem acostumats potser a veure els jugadors del Barça, no? I no veiem tant les jugadores, i en aquest cas vosaltres també heu apostat per això, i suposo que moltes de les nenes que teniu al club deuen estar molt contentes, no?
Sí, i tant. Nosaltres, la veritat que jo mateix com a president i la junta que estem al club portem tan sols 3 anys, i és una de les apostes que vam fer, d'apostar pel futbol femení, de promocionar-lo, i la veritat és que estem molt contents, perquè vam començar pràcticament amb un equip, només un equip femení a punt de dissoldre's, el vam poder salvar, i ara ja estem amb 2. Fa un any ja vam fer amb un altre equip, tenim 2 equips femenins i 2 mixtes, i amb previsió de creixement. I doncs, la veritat és que és molt bonic tenir que les noies s'apuntin al futbol sala, que puguin fer esport, i nosaltres des del club la veritat és que tindrem aquesta oportunitat, que estem molt contents. També tots els equips poden ser mixtes, per tant, totes les noies, sigui de l'edat que sigui, tenen cabuda al club. I la veritat és que els dos equips purament femenins 100% que tenim són uns equips molt macos a nivell esportiu, a nivell de que ho donen tot, que bueno, són un exemple pel club. O sigui, tant de bo tots els equips tinguessin l'essència que tenen aquests equips femenins. Són equips, per exemple, de la bifemení, que la meitat de noies no havia jugat mai a futbol sala ni a futbol, i ho estan amb una alegria, ho estan donant tot, encara que perdin els partits, no perdin el somriure, i han fet una evolució sorprenent, i durant l'any han guanyat 4 o 5 partits, i que sembla que allò sigui una final de Champions.
I de fet, ara, amb aquest llançament, no, dels cromos, potser ja no preocupa tant el resultat del partit, sinó que aconseguir acabar aquest àlbum, no? I trobar els cromos que volen. També és una manera de no donar tanta importància potser al resultat i sí, centrar-se més, no, amb la diversió que suposa exacte jugar i fer aquest esport.
Sí. Una mica també amb els objectius que tenim amb el club, que és un club formatiu, la competitivitat, evidentment, que sempre hi és, perquè estàs competint amb lliga, però sí que per nosaltres és una cosa secundària. És a dir, el principal és fer aquesta pinya, que els jugadors i jugadores disfrutin, s'ho passin bé, siguin companys, tinguin uns valors, i a partir d'aquí el resultat és secundari.
Doncs sí. Doncs Jordi Mestre, president del Club Atlètic Català, potser has d'anar preparant més cromos per altres clubs, que mai se sap més si t'ho poden demanar, perquè després d'aquest èxit dels cromos aquí del futbol sala de Vilassar de Dalt, vés a saber si començarem a tenir cromos i àlbums de tots els clubs de futbol.
Segur que sí, i això és bo per tots els clubs. La veritat és que és una iniciativa que recomanem molt i que endavant. I qualsevol cosa que necessitin, que es posin en contacte amb nosaltres, que els donarem un cop de mà.
Això mateix. Doncs Jordi, gràcies per parlar amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I d'aquí una estona parlem, entre altres coses, dels cops de calor, de com fer un viatge amb camper fins a Indonèsia, i coneixem també la història curiosa protagonitzada per uns falcons a Barcelona i que us sorprendrà a tots. No us ho perdeu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web. Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció, perquè els protagonistes d'aquesta història són unes cries de falcons de Barcelona. Ho expliquem ara aquí, al matí del cap de setmana. I ara explicarem la curiosa història d'unes cries de falcó que han estat adoptades després que el pare abandonés els ous. Aquesta història comença al niu de falcons de la torre de Jaume I, la del telefèric, i com cada any, la família d'aquest niu va pondre ous, però en aquesta ocasió es va trobar en una situació inesperada. El mascle no la va ajudar a covar-los i se'n va desentendre. El motiu va ser que s'havia aparellat amb una altra femella que també va pondre ous. Resulta que el mascle, amb qui convivia aquesta segona femella, va morir fa poc i havia quedat sola, i el seu nou company, amb les dues mares covant alhora, no va donar l'abast. En parlem sobre aquesta curiosa història amb el tècnic de l'associació Galantus, Sergi García. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, què és el que va passar realment? És així tal com ho explico?
És exactament com ho estàs explicant, no? No cal afegir ni una coma, no? L'ho he dit tot perfectament, clar. Sí, és així. O sigui, la situació en què hi havia dos nius molt propers. La torre de Jaume I és aquella on està el telefèric, l'aeri del port,
sí.
que passa per sobre del port de Barcelona. I l'edifici de Granja és molt proper, és un magatzem de gra, no? Del port, una instal·lació portuària, està molt a prop. Què va passar? Que el mascle del niu de Granja va morir, certament va morir, i va quedar l'altre mascle viu, i va considerar que aquests dos nius eren seus, com si fos part del seu territori, i es va emparellar les dues tabelles que quedaven allà, la seva i l'altra.
Uh-huh.
Però, bueno, per ell és el mateix niu i ha intentat compatibilitzar les dues tabelles, cosa que és molt complicada, perquè el mascle s'encarrega de substituir la tabella, de fer relleus a la tabella quan comença a covar, ¿vale? Perquè la tabella surti del niu, mengi, descansi, i el mascle el substitueix.
Uh-huh.
Això va passar només, ho ha fet el mascle aquest amb la família de Granja, la família que no era la seva. I la seva l'ha deixat abandonada, no? I el que ha fet, la família quan ve que el mascle no la substitueix, doncs no comença a covar. Què va passar? Que havia fet la posta de 4 ous i va deixar de covar. Tot això ho sabem perquè tenim càmeres, eh? Si no s'haguessin acertat. I van veure que va deixar de covar i el que van fer ràpidament, el mateix dia que va deixar de covar, és agafar els ous i portar-los a un criador de falcons. Aquesta persona s'ha tingut una incubadora, s'ha fet néixer. Des dels 4 ous, un no estava fertilitzat, que havia fet, no? 3 polls, i van néixer aquests 3. Què van fer amb aquests 3? La idea seria repartir-los als diferents nius de Barcelona, però, casualment, no sé si el destí va voler que aquest poll tornés amb el pare, al niu de Granja va néixer un només, un poll només. En comptes de néixer 3 o 4, que és normal, va néixer un.
Ostres!
Dels 4 ous que va fer la família aquesta. Què van fer? Doncs aquests 3 els hem posat al niu aquell i, per tant, el pare recupera els 3 polls que no havia tingut, que no havia cuidat.
Sí, sembla mentida, no? Aquest gir de guió completament, que al final s'ha pogut fer càrrec de tots ells. Clar, vosaltres en vau decidir intervenir, oi? Què vau fer? Vau fer precisament això que m'explicaves ara, no?, de reunir-los tots en un mateix espai, però quan vau prendre aquesta decisió de pensar, no?, que havíeu de fer alguna cosa?
Doncs ja en vistes que era el mateix mascle, van deixar actuar, van deixar que la natura actués, a veure què passava. Algun expert deien que s'ha vist algun cas en què un mascle pot tenir dos nius al mateix temps i substituir a les femelles, alternativament, una a l'altra, i és possible que puguin tirar endavant, però en aquest cas ja vam veure que no. Que la femella, quan va fer el quart ou, no pondré el cuarto, va a dejar de estar sobre del sol. I que això, gràcies a un ajut que tenim, un contracte que tenim del Port de Barcelona, que vam instal·lar una càmera, que també ens ajuda al Zoo de Barcelona i l'Ajuntament, no? Doncs instal·lem una càmera i estava en directe, la teníem en directe. I gràcies a això, doncs, vam veure que es donava aquesta circumstància i el mateix dia vam anar, vam pujar a la torre aquella de l'home primer i vam agafar els ous. I els van substituir perquè la família no s'estranyés, els van fer un canviat, els van posar ous de gallina. Però si de cas, ella decidia continuar covant, perquè clar, és una incertesa, no se sap.
Clar.
Van posar ous de gallina que s'assemblen molt a mida i inclou i sí. La femella en principi no es va estranyar, però no es va covar. Uh-huh. No va fer l'amago de covar-los, aquests falsos, aquests ous que no eren d'ella. Uh-huh. El que passa que, com que la família aquesta va rebre un altre mascle, va venir un mascle nou, està amb ella, intentava fer parella amb ella, però el mascle l'altra gent el va fer fora. No deixava que tingués un altre mascle. I a resultes d'això, com que té aquesta conducta territorial, aquest mascle, doncs també va fer una segona aposta. La família aquesta va fer una segona aposta que la van retirar no fa gaire. Van fer també quatre ous, la van retirar. Curiós, és un mascle que no deixa fer, no deixa que vingui un altre mascle, però ell tampoc atén la família aquesta, la deixa mig abandonada. Clar. És curiós.
Sí, sí. I al final, amb les femelles, què ha passat?
Doncs la femella que està, que s'ha quedat sense ous i sense, pues, està allà, és com una mena de circumstància que es dona a l'ambient salvatge, es pot passar això, perquè tant que perden la posta, però bueno, està allà, el mascle continua defensant aquell territori i per tant de tant en tant visita aquesta femella, i l'altra femella, l'adoptat, diguem així, tenia un fill natural seu, i ha acceptat perfectament aquests tres.
Els altres.
O sigui, els va veure, quan els va veure, els van posar al niu. Quan els va veure, la primera cosa que va fer, la femella, ràpidament posar-se a sobre, donar-los calor, perquè eren més petits. Van néixer el mateix dia, el fill natural i aquests tres, el mateix dia. El que passa que l'alimentació artificial, els que estaven a la incubadora, fa que el creixement sigui més lent, no? I eren més petits que el que estava alimentant de forma natural per la mare. Doncs la falcó femella, quan es va veure, es va posar a sobre donant escaló. I va passar mitja hora donant escaló, va sortir volant però a correcuita, va caçar un colom o una tòrtora que queda, la va caçar, la va portar i va començar a donar menjar. O sigui, l'instint aquest, no el perd, és molt potent, és molt poderós, no? I encara que no saben comptar. Per ells, un i quatre és el mateix.
Yeah.
És un animal que ha de cuidar, que el té allà, que és un fill seu. I els ha d'alimentar, cuidar, etc. Uh-huh. En canvi, el mascle, que sí que eren seus els quatre, el mascle, els quatre fills, els quatre pocs que hi ha allà són seus.
Sí.
Quan va arribar al niu, es va quedar... no volia entrar, és que no va entrar al niu. Al principi no volia entrar. Es va quedar tot mirant el niu, i jo pensé com que mira el número del carrer, no? I m'he cucat de casa, de portar, o què? No? Perquè mirava el niu, mirava el tot, i va marxar. I dic, això què és? Què va passar? Però no passa res perquè la família sí que els alimenta.
Clar.
I el mascle, la seva funció ara és caçar, i deixar el menjar a prop del niu perquè la família l'agafi i el don. Sí, que no passa res. Però és curiós,
I tant, sí, sí.
El diferent reacció, no? Una reacció diferent una i altra.
Exacte. Sí, sí, curiós és, i ho és molt, no? És la primera vegada que us trobeu amb un fet així, aquí a Barcelona, per exemple?
Sí, no és freqüent. Bueno, no sé, a la natura pot passar, no? I què passa, perquè està escrit. Però a Barcelona, des que van començar a criar, a resultes del projecte de reintroducció, que aquest any fa 20 anys, que va començar a criar el falcó.
Uh-huh.
Aquests 20 anys de reintroducció no és la primera vegada.
I en altres ocasions ho havíeu vist o ha sigut com un petit descobriment?
No, com a màxim, aquestes adopcions, diguem així, adopcions forçades, s'havien fet quan, per exemple, un poll més gran que aquest que hem posat, un poll més gran cau del niu, perquè es mouen i comencen a, quan es comencen a moure el niu, poden caure el niu i quedar fora.
Yeah.
I el que, com a màxim que hem fet és que aquest fa poc ha caigut de niu. Si és un niu que és molt difícil d'accedir-hi, necessitem corda, necessitem... El que fem és agafar aquest falcó i posar un altre niu, un altre niu que tinguin polls, que sigui fàcil d'accedir, i el posem allà. Això com a màxim hem fet. I els falcós han fet 6%, que no fan diferència. No van comptar i és igual 3 que 4. Vale, això com a màxim, alguna vegada ho hem fet. Però això no, això, aquesta operació de rescat, criocatria en incubadora i adopció forçada, a introducció de pollets en un niu, no, la primera vegada. Ja està un èxit perquè s'estan alimentant, Està molt bé, està molt bé.
Mm-hmm. Perquè quants falcons hi ha a l'àrea de Barcelona?
A Barcelona hi ha actualment 8 parelles.
8 parelles. Sí, clar, això és poc, una... imagino.
Perdona?
És poc, imagino, no?
És poc. Bueno, depèn, sí, exactament. És poc en quant a numèricament, pues, si comparem amb els gavians, per exemple, els coloms, és poc. Són animals escars, perquè si comparem amb els coloms, és escars. Si comparem amb altres poblacions de falcons, és molt. Pensem que el falcó és un animal territorial i no és molt abundant en lloc. De fet, en zones salvatges, zones naturals, en alguns indrets de la península ibèrica i altres llocs, està disminuint les poblacions una mica. En canvi, a les ciutats, al contrari, no? Cada cop és més freqüent que augmenti, que hagi més. Jo l'altre dia vaig sentir en una altra ràdio, no sé si de RAC1, no sé, que comentaven, que deien coses rares respecte al falcó, deien, però això està prohibit, o no pot ser que un falcó... Perfectament, el falcó és un animal que s'adapta molt bé a les ciutats. S'adapta molt bé perquè tenen molt de menjar, coloms, molt, tórtores i altres ocells, cacen en vol exclusivament, no cacen ni rata, ni ratolí, no. Només cacen ocells i en vol, si per una banda i per l'altra no tenen depredadors, no tenen enemics naturals. A la natura pot tenir el duc, altres rapinyagres grans que poden ocupar el niu, etc. A la ciutat pràcticament no té enemics, no té competidors, i per tant se sent comodíssim. No?
Mm-hmm.
I per, és un ocell, es podria considerar urbà, però és cas. Si no trobarem per cosa a cada edifici, que va, molt bé.
I ara, per exemple, continuareu fent aquest control, aquest seguiment en els exemplars d'aquests que han protagonitzat aquesta història tan, tan curiosa aquí?
Tant com volesca. Sí. Tenim un encàrrec, com deia, de l'Ajuntament de Barcelona i del Port de Barcelona per fer aquest seguiment.
Podreu anar veient, doncs, com avança tot plegat.
Sí. Tenim aquest encàrrec i hem de fer-ho, clar, sí.
Doncs seguirem pendents a veure què passa d'ara endavant amb aquesta història que ja ens té enganxats, aquesta història dels falcons d'aquí a Barcelona. Veurem, doncs, com deia, com avança en tot. I, Sergi, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho en primera persona i donar-nos, no?, aquesta visió tan humana, també, en els animals que tenim aquí a Catalunya. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. A l'estiu del 2019, la Laura Canyal i la Maria Rodríguez van camperitzar el seu cotxe i es van llançar a recórrer el món, i amb només 4 trastos i moltes ganes d'aventura van començar el viatge que les portaria fins a Indonèsia en uns 14 mesos. En total, uns 36.000 quilòmetres des d'Europa creuen Rússia, Corea i el Japó, i arribant fins a Indonèsia, on la pandèmia de la Covid les va fer tornar. Avui en parlem amb la Laura sobre el tema perquè ens expliqui aquesta aventura que va fer i com li va sentar. Laura, molt bon dia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
14 meses desde España hasta Indonesia en una furgoneta camperizada. Esto suena a película, pero es la realidad, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, era un sueño que teníamos, ¿no?, recorrer el mundo. Y bueno, vimos que era la mejor opción que teníamos, la opción que queríamos, porque queríamos viajar en nuestro propio vehículo para tener la libertad de elegir en los sitios que parar, ir a nuestro propio ritmo. Y al final, bueno, decidimos que esta pequeña furgoneta sería como el modo de viaje perfecto para nosotras, ¿no?
¿Y cómo fue? ¿Cómo empezasteis a pensar en esto?
Bueno, todo parte un poco de un viaje previo que hicimos en 2013-2014, que hicimos un viaje de 10 meses de mochileras. Y en ese viaje hicimos como un proyecto con niños que les dábamos como cámaras de vídeo, ¿no? Y ellos iban grabando como su día a día. Y bueno, fue un viaje muy intenso, ¿no? En lo social, conocimos a muchísima gente. Y bueno, fuimos aprendiendo un poquito cómo queríamos desarrollar nuestro siguiente viaje, ¿no? Nos apasiona viajar, entonces, bueno, en ese viaje descubrimos que queríamos tener como un poquito más de libertad a la hora de movernos. Luego a María si preguntamos, ¿no?, que tiene muchísimo miedo al avión, entonces, bueno, era como la excusa perfecta como el ir por tierra. Entonces, bueno, al final, viendo un poco las posibilidades que teníamos, pues decidimos que la furgoneta iba a ser como lo mejor, ¿no?
Al final, como tú decías, ¿no?, el miedo de María fue lo que os llevó no ir en avión, como lo hace la mayoría de la gente, ¿no?, e ir con vuestro vehículo propio. Claro, a nivel práctico, ¿cómo lo hicisteis todo esto?
En ¿cómo lo gestionamos?
Sí. ¿O cómo os organizasteis para hacer un recorrido tan largo en coche?
Sí, pues mira, la verdad que cuando siempre decimos, ¿no?, que cuando preparas un gran viaje tienes como que ponerte como los objetivos a alcanzar. Nosotras en este viaje queríamos dos cosas, ¿no? Esa libertad de elegir dónde poder ir. Y luego en este otro viaje que habíamos hecho, nosotros lo habíamos hecho con nuestros ahorros y queríamos también como tener la posibilidad de trabajar en viaje, porque al final es verdad que no, si queremos seguir viajando, pues tenemos al final que trabajar en viaje, ¿no? Entonces, bueno, nos formamos también como profes de español para poder trabajar online y decidimos esas dos cosas, ¿no? Teníamos nuestra furgoneta, teníamos nuestro modo de trabajar durante el camino. Y luego la planificación fue un poco, habíamos visto en un blog, ¿no?, que habían llegado unos chicos a Tailandia en coche, entonces dijimos, bueno, pues se puede llegar, ¿no? Y luego es un poquito, pues realmente es como poco a poco, ¿sabes? Ir como viendo las etapas progresivamente, es verdad que es muy difícil, ¿no?, planificarte de aquí a lo que vas a hacer dentro de un año. Entonces siempre decimos que cuando planificas un gran viaje es muy difícil verlo en un plano global, sabes que puedes llegar a un punto, pero luego vas haciendo como los pasitos paso a paso, ¿no? Entonces el primer punto que nosotras hicimos era como entrar en Rusia, papeleos que íbamos a necesitar y bueno, ir sorteando esos primeros problemas para luego ir, sigues avanzando, como en el día a día te va llevando, ¿sabes? Luego es mucho más fácil de lo que piensas en un principio. Y eso, realmente decimos que el día a día es lo que te hace ir avanzando en el viaje, ¿no?
Claro, claro, a nivel económico, el viaje en avión siempre también es muy caro, ¿no? Y en este caso os lo ahorrasteis, lo hicisteis en coche, ¿no?, en esta mini camper. Pero, ¿qué supuso a nivel económico? ¿Con qué dinero hicisteis el viaje? Y ahora que ya lo habéis terminado, ¿cómo lo veis?
Pues, todo tiene como sus pros y sus contras. Es verdad que, por ejemplo, en el viaje de mochileros, ¿no?, normalmente, pues eso, los gastos del vuelo son caros, los transportes públicos dependen de los países, luego tienes que tener alojamiento, etcétera. Entonces, bueno, eso es verdad que te lo quitas un poco con el tema del coche, pero añades ahora de repente el precio de la gasolina de los sitios, ¿no?, que es claro, lo que más vas a gastar. Es verdad que al llevar al final tu propia cama, tu propia cocina, bueno, pues te ahorras muchísimo dinero. Es como todo, puedes hacerlo más barato o un poquito más caro. Nosotras esta ruta que elegimos a lo mejor es un poco más cara que la ruta que íbamos a hacer a la vuelta, ¿no?, que es como llegar al sudeste asiático por la parte baja, ¿no?, entras por Turquía, Irán, Pakistán, India, etcétera. Vas todo por tierra. Nosotras en esta ruta añadíamos un poquito el precio de los ferries pero bueno, por eso también nosotras, para nosotras era muy importante el trabajar en ruta, porque si no, se hubiera que, bueno, nosotras somos gente normal, ¿sabes?, trabajadores, y entonces es verdad que en ese primer viaje vimos la necesidad de que si queríamos seguir viajando, pues al final teníamos que trabajar en ruta, porque si no, al final de ahorros, pues sí que puedes hacer como el año sabático, ¿no?, que es muy aconsejable, siempre lo aconsejamos, pero para mantener como un poco de vida viajera y de trabajar en ruta, pues nos tuvimos que formar, ¿no?, en un trabajo online.
¿Y más o menos en qué margen económico os fuisteis moviendo?
Pues bueno, gastamos, o sea, es verdad que depende un poquito de los países, ¿no?, porque al final, lógicamente, el sudeste asiático es bastante más barato que Japón, o Rusia era más barato que Corea, ¿no? Entonces, bueno, un poquito nos íbamos moviendo a lo mejor con un gasto de, pues, yo qué sé, con unos 500 euros entre las dos al mes, más o menos.
¿Y esto?
Pero luego a veces teníamos que añadir los extras que nos iban surgiendo, a lo mejor de un ferry más largo,
claro,
de cuando enviamos la furgoneta, ¿sabes?, de Borneo, de Japón a Borneo. Siempre hay como unos extras que hacen que todo sea un poquito más caro.
Claro.
Pero bueno.
Y a la hora de hacer el viaje, ¿con qué tres premisas os encontrasteis o qué límites pusisteis? ¿Qué pensasteis que no ibais a hacer y que finalmente hicisteis?
Sí, bueno, nosotras siempre decimos que tenemos como tres premisas a la hora de viajar, un poco por el tema de seguridad, ¿no?, que es no conducir de noche y evitar la noche realmente, ¿no?, en el viaje, como las interactuaciones de noche, y sobre todo no conducir de noche, que a veces por la ruta te lleva y tienes que saltártelo un poco, si es verdad. Luego intentábamos un poco por el caos que es, como siempre decíamos, vamos a intentar no entrar en las grandes ciudades con el coche, que muchas veces, pues, no sé cómo acabábamos en las grandes ciudades, ¿no? Nos pasó en Seúl, nos pasó en algunas ciudades de Japón. Y luego, bueno, a nivel de salud siempre pues intentamos un poco evitar pues las comidas crudas, comidas de mercados, que bueno, es verdad que lo que te digo a veces del día a día que te dejas llevar, pues es verdad que pierdes un poco la noción y dices, bueno...
Al final te adaptas.
Al final te adaptas.
Claro, sí, es así.
Pero bueno, sí, total. Pero bueno, lo nuestro es verdad que eran sobre todo el tema de, ¿no?, de intentar conducir por la mañana y claro, llegar al sitio antes de que anochezca, ¿no?
Exacto.
Para ver un poco el ambiente y el sitio, sí.
Exacto. ¿Y con alguna anécdota que nos puedas contar así,
sí,
de algo extraño que haya pasado?
Sí, bueno, nos pasaron varias cosas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en la frontera, cuando cruzamos en la isla de Borneo, ¿no?, que están los tres países, está Malasia en el norte con Brunei y luego Indonesia, pues cuando cruzamos la frontera de Malasia e Indonesia, al poco de llegar a Indonesia nos paró un control militar. Era policial, pero bueno, eran como, parecían como iban vestidos de militares, ¿no? Entonces, claro, nos eran como chicos bastante jóvenes, con unas metralletas bastante grandes, que al principio nos impresionaron un poco, hasta que luego, es verdad que ellos querían como revisar la furgoneta, se dieron cuenta, ¿no?, de que éramos extranjeras, el vehículo era bastante raro para bueno, tenía el volante de otro lado, etcétera. Entonces luego estuvieron como bastante divertidos, ¿no? Estuvieron al final, acabamos
después del susto
con ellos. Entonces fue como una primera impresión de, oye, tenemos aquí un control militar potente, ¿no? Pero luego acabaron como divertidos y acabamos como haciendo unos selfies con los militares, sí, sí.
Claro, decías ahora, ¿no?, de que el volante estaba en el otro lado. De hecho, en Japón fue el primer país en el que os visteis obligadas, ¿no?, a conducir por la izquierda. ¿Cómo fue la experiencia en Japón?
Pues la verdad que la adaptación fue buena. La que conduce es María, que es la que más, bueno, tiene más años de carné, conduce muy bien. Entonces es verdad que en Japón todo es como muy calmado, ¿no? Además son como siempre te dejan como, te ceden el paso, jamás te pitan, todo está muy señalizado, entonces fue como una adaptación muy fácil, ¿no?, a la conducción por la izquierda. Luego es verdad que el sitio más así caótico ya fue Indonesia, ¿no?, donde, claro, la vida está totalmente en la calle, la vida está en la carretera, y te van surgiendo mil cosas, ¿no? Pero bueno, ya veníamos como a esa adaptación de conducir en Japón y la verdad que luego fue todo bastante rodado. Te dejas, como siempre decimos, ¿no?, que es un caos como organizado, uh-huh, en el que te metes, te dejas llevar y luego todo va fluyendo.
Exacto. ¿Y después de Japón dónde fuisteis?
Después de Japón, nosotras mandamos la furgoneta a Borneo, a la isla de Borneo. Ahí, por desgracia, no tuvimos que, para María sobre todo, tuvimos que coger un vuelo y esperamos ya la furgoneta en el norte de Borneo y ya, pues eso, llegamos a la parte malaya de Borneo y ya pudimos recorrer la isla hasta llegar a las islas de Indonesia.
Y después pasó la pandemia, ¿no?
Sí, exacto. Cuando estábamos por las islas de... Habíamos llegado, ¿no?, a Bali, vino a vernos nuestra familia y al poco nosotras, bueno, estuvieron unos días allí con nosotros, nos fuimos hacia las islas del este, que ya empezaba a oírse, ¿no?, el tema COVID. Es verdad que se notó muchísimo porque, por ejemplo, el turismo chino de repente desapareció. Y bueno, estábamos como en la isla de Flores y ya allí tuvimos que, ya veíamos, ¿no?, ya había en Europa, la cosa estaba fea, allí no recibíamos demasiadas noticias, pero bueno, tomamos la decisión de volver a Bali, ¿no?, porque era como un sitio más turístico, donde había consulado y tal, y tuvimos mucha suerte porque al final llegamos a Bali y a los 3 días cerraron todas las fronteras, cerraron incluso entre islas en uh-huh. Indonesia, no te dejaban ir de una a otra. Entonces, bueno, tuvimos suerte al final de... Encontramos un sitio muy bueno para pasar la pandemia.
Sí, estuvisteis de suerte. Y claro, de toda esta aventura, ¿no?, porque es toda una aventura, sí, recaptasteis también algunas enseñanzas, ¿no?, que pueden ser válidas para cualquier viajero. ¿Qué consejo daríais a alguien que quisiera hacer algo así?
Bueno, nosotras siempre decimos que al final te planifiques un poco. Yo creo que lo más importante, aparte de planificar tu viaje, es como planificar tu vuelta, ¿no? En el tema de trabajo, para nosotras era como importante saber a dónde podemos volver a trabajar, ¿no? Y cuando vuelvas, pues tener esa, bueno, ver tus circunstancias y saber dónde vas a volver, ¿no?
Exacto.
Eso es lo primero. Y luego, a raíz de planificar el viaje, pues bueno, es verdad que ahora... También decimos que es bastante fácil, entre comillas, viajar, porque bueno, con internet pues el mundo se ha abierto mucho, hay bastante información, gente que ya lo ha hecho, con lo cual esas experiencias por lo general están escritas. A nosotras, por ejemplo, nos escribe bastante gente, ¿no?, que quiere emprender una aventura así, que cómo lo pueden hacer. Entonces, bueno, siempre puedes contactar con otra gente que lo ha hecho y ir planificando un poco, ¿no?, dónde quieres ir, cómo puedes llegar y lo que decíamos al principio, ir poquito a poco, que planificar un viaje de un año, 2 años es muy complejo porque al final te vas, en el día a día te va a ir llevando, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, un poco ver hasta dónde quieres llegar y cómo puedes llegar allí, ¿no? Sobre todo para nosotras era importante que siempre planifiques como tu vuelta, qué va a pasar a tu vuelta, ¿no?
Para volver a la estabilidad, ¿no? A la normalidad de antes del viaje.
Exacto, exacto.
¿Cuál será el siguiente viaje? ¿Tenéis ya algún otro viaje planificado, pensado, alguno en mente? Así que digáis, ahora no hacemos esta ruta, sino que hacemos esta otra.
Sí. Bueno, decimos, el año que viene nos gustaría volver a emprender viaje, ¿no? Es verdad que el viaje es lo que nos motiva muchísimo en la vida, te da unas experiencias vitales muy importantes, creemos. Entonces, además hemos encontrado como este modo de trabajo, con lo cual creo que podemos seguir con esto. Y sí, queremos partir el año que viene, ¿no? Es verdad que nosotras en ese viaje íbamos a volver como por la ruta sur, que decía, de la India y eso, entonces... No, estamos ahora todavía en proceso de pensarlo. Siempre decimos que ocurre algo, ¿no?, que nos corta y parece que nos hace volver a Asia. Y bueno, estamos ahora diseñando un poquito, es verdad, lo que queremos hacer el año que viene. A nosotras siempre es como que también nos gusta en el viaje hacer pues algún proyecto personal realmente muchas veces. Entonces le estamos dando un poco de vueltas a ver qué proyecto podemos crear para el próximo viaje y cómo hacerlo. Estamos ahí dándole un poco de vueltas todavía. Seguramente creemos que viene medio definido por Europa y Asia, uh-huh. pero todavía no sabemos los sitios definitivos, ni el tipo de proyecto. Nos gustaría hacer algo con mujeres, también que somos dos mujeres viajeras, ¿no? Entonces, bueno, dar un poco de visibilidad. Estamos todavía en ese proceso de creación, ¿no?
Exacto. Sí, ya no es complicado organizar un viaje de unas semanas, no me imagino lo que debe ser de un año o de un año y pico. Esto clarísimo, vamos.
Sí, así es que ya decimos como que tenemos la experiencia previa, entonces ahora dar ese primer paso, que es el más difícil, claro. ya sabemos hacerlo, entonces va todo un poquito más rodado.
Claro, ¿verdad? Y no nomás, no solo organizar el viaje, sino la vuelta, ¿no? Como aconsejabas antes, esto ya
sí,
es
total.
Tremendo. Pues Laura Cañal, ya nos contaréis a dónde vais y a la vuelta, ¿no? También cómo ha ido ese viaje. Gracias por hablar con nosotros.
Gracias.
Y contarnos vuestra aventura.
Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Amb l'augment de temperatures que ja estem començant a notar aquesta setmana i els múltiples avisos de que podríem experimentar una calor de juliol aquesta primavera, hem de prendre consciència per tal d'evitar patir un cop de calor. Les altes temperatures a Espanya, en algunes regions, prop dels 40 graus, sense període d'adaptació, quasi bé, en poden afectar negativament la salut de la gent gran i també dels més vulnerables, i sobre això precisament en volem parlar avui, d'aquests cops de calor i de com els podem evitar. Li preguntem sobre el tema a la infermera de l'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut, Magda Lladó. Magda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, abans de res, expliquem bé què és un cop de calor.
Mira, un cop de calor és aquella situació en la qual el cos ja no pot regular la seva temperatura, ja sigui perquè fa molta calor, per un esforç físic molt important, per febre o per deshidratació, per absència de líquid.
I els símptomes principals, quins són?
Els símptomes principals serien mareig, mal de cap, esgotament, febre, sobretot si fos un cop de calor de debò, són les temperatures del cos augmenten a més de 40 graus, però a vegades aquest mal de cap, aquestes nàusees, aquests vòmits, aquesta pell envermellida, calenta, i sobretot quan és un cop de calor no està suada, per allò que us deia, perquè el cos ja no té capacitat de... Quan nosaltres suem, el que fa el cos és refrescar-se. Amb la suor es refresca el nostre cos. En aquí no. També un altre símptoma seria que respiren molt accelerats i aquesta freqüència cardíaca que puja. També a vegades quan veus persones que estan confuses, irritables, no saps allò que dius, què diu? No? I està com molt vermell. Molt... Seria una de les coses que et faria l'acte que no estigués fent un cop de calor.
Aquests dies, per exemple, amb aquestes altes temperatures, no, que ja estem arribant a tenir abans d'hora, és comú tenir un cop de calor? Ho esteu veient força aquests dies, això, pels hospitals i pels caps?
Ara encara no, però bueno, amb el que ens auguren aquests dies que ens estan dient els meteoròlegs, pot ser qui siguin, no? De tota manera, jo penso que el que hem de tenir molt clar és sobretot les persones grans, majors de 75 anys, i els nens menors de 4 anys, de tenir dos en llocs que estiguin ventilats, frescos, oferir-los aigua, perquè els nens no saben demanar-te aigua, i hem de tenir present que els hem de donar aigua, i les persones grans el que els hi passa és que ells no tenen sensació de set normalment. Aleshores, doncs, cada mitja hora oferir-los un vaset d'aigua, per exemple, seria una de les solucions. També hem de tenir present les persones que tenen malalties cròniques, les persones que estan realitzant activitats físiques intenses amb hores de màxima insolació, per exemple, les persones que treballen a l'aire lliure, no? O bé persones que treballin, per exemple, en ambients molt calorosos, com pugui ser una cuina, un miner, un forn, no sé.
Clar.
Saps? Vull dir, totes aquestes persones són les persones que tenen més risc de poder tenir aquests cops de calor.
Clar, per exemple, a l'hora de sortir al carrer sí que és cert que podem evitar certes hores, no? Les hores puntes de sol i de calor. Però clar, és el que tu comentaves, no? Aquesta gent que treballa, per exemple, en una cuina, no? Com ho poden fer? Perquè no poden deixar la seva feina. Quins consells podrien seguir a l'hora de reduir aquestes possibilitats de patir un cop de calor?
Una bona ventilació. Una bona ventilació. Vull dir, tenir finestres obertes, mirada... Normalment, a dia d'avui, això fa molts anys sí que era més complicat, però a dia d'avui jo crec que dintre les cuines tenen aires condicionats. Però, si no, la solució és obrir finestres, hidratar-se de debò, beure aigua. No beure altres begudes, sinó aigua. S'ha de beure aigua per la hidratació del cos.
I quina seria l'actuació bàsica si, malauradament, doncs, agafem, no?, un cop de calor? Què és el que hem de fer i les persones al nostre voltant també com han d'actuar?
Primer de tot, allunyar la persona de la font de calor. Si aquesta persona està marejada i està al sol, buscar una ombra i portar-la cap a l'ombra. Val? Si està dintre d'un domicili, doncs mirar d'obrir finestres, engegar un ventilador, ventar la persona, treure-li, si porta molta roba, treure-li roba. Mira, una de les coses que jo sempre dic, que ens hem de fixar a vegades amb el que feien les àvies, no? Doncs mullar un drap i posar-li un drap al front amb aigua, no? Aquestes coses fan que baixi la temperatura del cos. Fins i tot anar-li mullant una miqueta tot el que seria el pit i tot això amb aigua. I si la persona acabés perdent la consciència, sobretot i molt important, seria col·locar-la en posició lateral de seguretat i avisar. Aleshores, avisar el 112.
Clar, d'acord. Donar-li aigua, per exemple, a una persona que està patint un cop de calor, l'aigua, clar, què hauria de ser? Més aviat fresca o hauria de ser natural per no fer aquest canvi tan brusc de temperatura?
Sí. El que n'ha d'estar gelada. Això és molt clar. Ha de ser fresqueta, però no gelada. I si no natural. La qüestió és hidratar. L'aigua hidrata tant natural com fresqueta. Però sobretot gelada no. Aigua gelada no.
Clar, si no podríem tenir aquí com una mica de xoc, no?
Exacte. Vull dir, tot això és important. L'aire, la gent a vegades s'hi posa o se la deixa gelar i tot plegat. No cal. L'aire ha d'estar fresqueta i prou. No cal tenir-la tan freda, perquè ni pel coll és bo.
Doncs Magda Lladó, infermera de l'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut. Gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquests consells que aquests dies, abans d'hora, no?, abans de l'estiu, ja els necessitarem aplicar, tant amb nosaltres mateixos, no?, com amb la gent que ens envolta. Gràcies.
Per acabar, sobretot, si aneu al sol i tot plegat, feu servir protecció solar.
Exacte.
No podia descuidar de dir.
Exacte.
I gaudiu de l'estiu amb prudència i responsabilitat.
Exacte, sí. Molt important això. Gràcies, sí. Magda.
Una abraçada. Adéu.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i nosaltres ens trobem demà diumenge a la mateixa hora. Que acabeu de passar un molt bon dissabte i gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.